Dia Mundial de la Ràdio, al Connectats.
Connectats amb Carme Reverso.
Salutacions i benvinguts a aquest especial dia de la ràdio que fem en directe aquí des de la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès quan passen 7 minuts de les 4 de la tarda. Avui és dimarts, com sabeu, 14 de febrer, i un any més ens trobem per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, que es va commemorar ahir, però nosaltres, que som així perquè sempre ho hem estat, de diferents, celebrem avui amb tots vosaltres que ens acompanyeu en directe. Molt bona tarda a tots, amb els que escolten el programa online o a través del trànsit del transistor i els que ho faran una mica més tard a través del podcast. Per cert, un agraïment especial als alumnes del Centre de Formació d'Adults de Sant Cugat. Ells tenen un espai mensual a Ràdio Sant Cugat. També els alumnes del cicle formatiu de grau superior de produccions audiovisuals i espectacles de l'Institut Santa Eulàlia de Terrassa, que avui ens acompanyen també aquí a la Casa de Cultura, i a l'emblemàtic Cinema Catalunya de Terrassa, amb més de 100 anys d'història, que ens ha ofert la possibilitat que algú de vosaltres vagi demà a la projecció de Dies de Ràdio de Woody Allen. I, finalment, a l'actriu santcugatenca Gisela Figueres, que ve per fer de les seves. Alguns també ja la coneixeu. Bona tarda a tots, benvinguts al Magazín de Tarda de la Xarxa, un programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació avui una mica més extensa de l'habitual amb tot l'equip que ens acompanya, Oriol Coromina, Roc Casas, Màrius Caral i Jéssica Sotodosos, a l'equip tècnic, Òscar Ollero, Carlota Muntada, Sílvia Ferrer i Alba Triador, a la producció, i d'aquí us parla Carme Reverte. I avui, per no entretenir-nos més, obrirem el programa amb la periodista Núria Ferrer, actualment presentadora i editora a BTV, el mitjà de comunicació públic de Barcelona. Continuarem amb una altra dona, Elvira Altés, que ens parlarà del projecte Dones a les Ones. I a partir de les 5 conversarem amb el periodista matadeparenc Pere Mas, repassarem la seva trajectòria professional i el coneixerem una mica més a fons. Acabarem fent memòria radiofònica amb Jordi Caselles, presentador del programa de Ràdio Sant Cugat, la Maroteca de la Ràdio, juntament amb Esteve Llop. I com diem sempre, tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà.
Jo Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Yo recuerdo el fin de semana despertarme con la radio. O sea, era los locutores... Bueno, concretamente, no sé si puedo decir, pero Iñaki Gabilondo, a ver. O sea, era como... Yo escucho ahora entrevistas de ese hombre que... Y esa voz es como de la familia. O sea, es un poco el tema de una voz familiar, de escucharla siempre. A mi madre siempre me encantaba. Yo me despertaba día a día para ir al cole y...
Bona tarda. Viva la revolució. Pavo real, pavo real. Ai, el puma, perdoneu, eh? És que, a veure, sóc la dona de la neteja que vinc a passar una mica el drap. Perquè aquí ara hi haurà molts microorganismes. Com que parlaran tota aquesta gent, mare de Déu senyor. Bueno, ja està. Ai. Saben què passa? Que una servidora, després de fer els vàters i els despatxos de la ràdio, el dia que em deixen entrar a l'estudi és festa major, eh? Que sí, oi? Moltes gràcies, eh? Bueno, jo porto molts anys, eh? Molts anys aquí a la casa fent neteja. Deixa'm netejar això. Aquí he portat aquest aparell, és molt important. Des de casa no el veuen, però bueno, diré que és una mena de com una mena de cosa per avaluar les audiències, eh? O sigui que, bueno, és unes balances, vaja, unes balances per pesar l'audiència. Bueno, doncs això que deia, que és una gran responsabilitat netejar els estudis de la ràdio, perquè per aquests micros que jo estic parlant ara han passat els importants locutors i locutores d'aquest país, amb aquelles veus avellotades, aquelles veus sensuals i aquells llavis carnosos. I, és clar, és una gran responsabilitat netejar els micros. Ara imaginin-se vostès que jo se m'aboca el pot de salfumant a sobre de l'espuma del micro. Vostès saben el que passaria. Per exemple, la Carme Reverte, que aquella boca carnosa tabaca que té, que, doncs, que tingués contacte amb l'espuma del micro, amb el salfumant. Què passaria? Hola, connectats, la llengua, ai, que no sé, no la trobo, és a terra, vigila, no la trepitgis. És una gran responsabilitat. O jo què et diré, jo? També, doncs, que jo què sé, que jo em passés amb excés de cera a la galleda, passant el motxo, i que vingués aquell noi d'aquelles camasses tan llargues, en Jordi Bastó, caminant, eh? I patapam, es fotés una trompada i un cop al cap. Bon dia, Catalunya, són les 8, avui tenim a la Mérito. Majestat, quantes vegades lo hace con doña Sofía? Home, esclar, això només ho pot dir algú que no hi toca, eh? Però bueno, en fi, a mi la meva il·lusió màxima, avui que estic aquí netejant els estudis, és que m'hagués agradat ser locutora de ràdio. Però avui ja tinc un passet a dintre, oi que sí? Bueno, faci amb el cap, volguem dir, no ho sé. És que la ràdio, és que la ràdio és tan meravellosa. És un far en la nit. Fa una companyia, la ràdio. Oi que sí, amics i amigues, quan estàs allò amb la manteta, amb calentona, al sofà, amb la infusió, i et poses la ràdio, que ella companyia. Ara que per companyia, jo, què vol que els digui? Potser més m'estimaria un altre tipus de companyia. Perquè, mirin, la meva besàvia no tenia ràdio i va tenir 10 fills. Sí, 10. La meva àvia tenia ràdio i en va tenir 7. La meva mare només tenia tele i en va tenir 2. I jo, mira, dec ser de la generació d'internet, perquè, escolta, ni 2, ni 10, ni 5, ni cap. Però, bueno, és que en realitat he acabat farta de les relacions. No. Estic molt bé sola! I això, que he tingut bastants nòvios, eh? Sí, no pensis, eh? Ara el miro el tècnic, que és així jove, i riu per sota el nas, eh? Ja li he guinyat l'ull. No, perquè jo, escolta'm, he acabat farta dels homes. Vaig tenir molts de nòvios. Mira, un d'ells era locutor de ràdio, justament. El número 13. Era gafe, pobret. Una vegada em va escriure un poema. Cuando pasé por tu casa me tiraste una flor. La próxima vez, sin maceta, por favor.
Era pesat, pobre, no és per res, pels locutors, no sou pas pesats, Però
que Isabel, no, que et queda gaire de netejar?
No, ja acabem, ah. Només volia dir que tenia més rotllo aquell paio que el jo de l'Hermida. Bueno, un dia encara a la cua del súper em va dir, encara m'estimes? Dic, encara no. Bueno, doncs escolta, ja us deixo, Ja us va bé que us deixi.
Si vols venir després, estàs convidada.
Sí, després vindré, perquè ara xerrareu i això quedarà fet, bueno, tot de saliva i capellans, i hauré de tornar a venir. Vinga, fins d'aquí una estona,
Gràcies.
Adiós,
Isabel Castro, un aplaudiment per la Isabel, que ens acompanyarà al llarg del programa. Una bella...
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Molt bé, doncs tornem des de la Casa de Cultura de Sant Cugat amb aquest especial Dia Mundial de la Ràdio que estem fent en directe davant del públic que avui ens vol acompanyar, i comencem la primera de les nostres entrevistes. Aquesta primera convidada que us presentarem de seguida en aquest Connectats és periodista de ràdio i televisió. Actualment és presentadora i editora del Mitjà de Comunicació Públic de Barcelona, com us hem comentat. Els seus inicis van ser a la Cadena 13 i a Onda Cero. També ha estat locutora de Catalunya Ràdio, de RAC1, i a la televisió ha treballat al Canal 33, TV3 i ara, com us dèiem, BTV. Com diu en el seu compte de Twitter, ha donat unes quantes voltes. Maria Ferrer, molt bona tarda.
Sí que n'he donat, sí.
Unes quantes?
Sí, unes quantes.
I cal continuar donant moltes més.
Sí, de vegades hi ha revolcades més que voltes, però... M'entens, no? Sortim una mica trompicons, però
s'ha de continuar,
Home, això sempre.
Deixa'm que saludarem també la nostra companya del Prat Ràdio, la Rocío Santa Eufèmia. Rocío, què tal?
Hola, Carme, com estàs?
Molt bé, i encantada de trobar-vos així cara a cara, perquè aquest és un programa molt especial, Jo no sé si us feu a la idea, treballar en xarxa vol dir que treballes amb un equip de companys que no ens veiem, només ens escoltem. Uh-huh. És molt especial, us asseguro que és una experiència realment interessant, que s'hauria de provar. Et sembla que comencem amb la Núria, que potser el públic és majoritàriament jove. No sé si tindran gaire referències de la Núria Ferrer. Núria, tu com a periodista estàs acostumada a estar a l'altra banda.
Sí,
això que et facin entrevistes és una mica diferent,
és diferent, sí. Em sento més còmoda en el teu lloc.
Estàs...
M'agrada més fer les preguntes que contestar les preguntes.
Per què serà que sempre ens passa el mateix? Els periodistes tenim fama de aquesta gent ja està de tornada una mica de tot,
no.
I quan han de ser entrevistats doncs estan en la seva salsa, però no és així, oi?
No és ben bé així. O sigui, de fet, la posició natural del periodista és preguntar, no? Vols saber coses de l'altra persona, del que hagi passat, mm-hmm. però tu no et sents protagonista de res, o almenys en el meu cas. Mm-hmm. Llavors és com, et sents una mica estrany, és com invertir els papers.
Jo crec que ho podem compartir, tranquil·lament, que sí? Mm-hmm.
Totalment, jo prefereixo estar aquí.
Que no al
revés.
Sempre
que vulgueu que participi d'aquesta banda, jo vindré, però no de l'altra.
Sí, costa.
La Núria Ferrer és llicenciada en Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Tu quan tens clar que vols fer periodisme?
Ui, això és complicat. Jo, a mi que m'agradava la ràdio, perquè més que periodisme, a mi m'agradava molt la ràdio des de petita. Ara bé, saber que estudiaria periodisme o decidir periodisme a l'últim minut, últim segon. Perquè jo venia de ciències, havia estudiat ciències, i tothom pensava que havia de fer biologia, veterinària, saps? Una cosa com... Bé, no? M'entens, no? Llavors, a última hora vaig estar mirant les opcions i vaig dir no. Jo vull fer periodisme perquè vull fer ràdio. No vaig dir vull fer periodisme en general. Vaig pensar, per fer ràdio he de fer periodisme. I així va ser.
I a la ràdio, dins de la ràdio, tenies clar on ubicar-te? És a dir, fent què? Informatius? Tocant el que calgués?
Mira, la veritat és que no tenia massa idea, però jo crec que la millor escola per començar la ràdio és informatius, perquè et dona un rigor i una manera de treballar absolutament, no sé com dir-te, Vull dir, agafes un mètode, d'acord? Ara bé, em vaig adonar ràpidament que informatius em quedava una miqueta com, bueno, no sé, no curt, no vull dir curt, però que tenia com ganes d'explicar...
Faltava més marxa.
Tenia ganes d'explicar les històries d'una altra manera. Yeah. Llavors jo admirava molt la Gemma Nierga, per exemple, i llavors pensava, ostres, com ella, saps? Jo vull explicar històries, vull que m'expliquin històries, vull explicar històries. Llavors, després d'informatius, ja vaig anar passant a programes.
I com comences? Recorda una mica com van ser aquests inicis a la ràdio.
A la cadena 13, desapareguda cadena 13, doncs mira, que jo tenia una amiga a la universitat, que ella hi estava treballant, i em va dir que necessitaven gent per fer els butlletins i tal de cap de setmana. Em va dir, òbviament, sense cobrar, i evidentment sense cobrar. Això es feia així. El que passa és que vaig estar aquell estiu i després de l'estiu em van dir, vols quedar? Llavors ja doncs em vaig quedar allà. O sigui, per una amiga de la universitat, jo estava fent quart de carrera, o sigui, no l'havia acabat encara. Llavors em van oferir una feina, amb la mala sort que m'havia matriculat els matins, i la feina era de matins. Bé, total que al cinquè curs no vaig poder anar gairebé a la universitat, però bueno, ho vaig treure com vaig poder, però ja treballava, ja tenia el meu contracte, i a partir d'aquí ja ha sigut no parar. No parar, és que no parar, ha sigut una cosa, una altra, una altra. Quan dic que he donat voltes, les he donat de veritat, uh-huh. He no parat de treballar.
I crec que ara feia referència que és més fàcil fer el salt de la ràdio a la tele, per exemple, o de la premsa escrita, perquè hi ha gent que no comença precisament per la ràdio, sinó per la premsa escrita, però...
Ràdio i tele són com cosines germanes, no? Són com cosines germanes, no sé com dir-te, al final és audiovisual. Trobo que la premsa escrita té un altre llenguatge. En canvi, la ràdio i la tele són com cosines. No sé com dir-ho. Llavors, a mi sempre m'ha resultat més natural passar de la ràdio a la televisió. De la televisió a la ràdio hi ha molta transferència de professionals, tot i que no és ben bé el mateix registre ni s'ha de saber exactament el mateix.
Són llenguatges diferents.
Són llenguatges diferents, però sí que és veritat que doncs, poden trobar un punt de connexió i te'n pots sortir de les dues coses, que és el que m'ha passat a mi també, no? Que he passat de la ràdio a la televisió.
I en el racó aquell de la memòria, tens guardada la teva primera entrevista o la teva primera intervenció?
La meva primera intervenció, el meu primer butlletí informatiu, vols dir una cosa així? Sí, a mi que la recordo, no vaig dormir. Vaig somiar de tot, que perdia els papers, que se'm cremaven, que feia tard, que no anava a l'ascensor, qualsevol cosa, jo recordo, els malsons del...
Nervis.
Són els malsons, no sé, malsons recurrents, perquè ella va fent que sí amb el cap, i és un clàssic, no? Que
el malson llegir... de la llum vermella encesa.
El malson de... que vas a llegir...
Aquí no la tenim.
Aquí no la tenim, però quan la
vas
veus...
Vas per llegir i no tens els papers, o vols parlar i no et surten les paraules, no? Allà aquella nit vaig somiar molt, però després, mira, me'n vaig sortir i ja està, cap problema.
Ens has explicat, Núria, que vas començar el món del periodisme per la ràdio, però ara també et dediques a la televisió. Sí. Continues escollint la ràdio? O si t'haguessis de quedar amb un dels...
Ostres.
Dos mitjans, quin seria?
Ostres, és que el meu amor, la meva passió incondicional, és la ràdio. Això, tinguem-ho clar. La tele, el que passa és que té aquell punt d'imatge que és una mica... és atractiu, no? Perquè, a més, doncs, tens una imatge i sembla com que guanyes una miqueta més com de posicionament a la professió, no? No sé, potser sóc una mica antiga, no ho sé, però crec que la tele dona una imatge, llavors... Clar, per un periodista doncs, també t'agrada, no? Que et coneguin o tu mateixa per obrir-te més portes, no? La imatge sempre va bé. I la tele és que és molt diferent de la ràdio. La ràdio estem aquí nosaltres tan tranquil·les, estupendament, amb aquest públic tan meravellós, em moc així, em moc aixà, no passa res. Si jo fes així ja tindria algú mirant-me la tele dient no moguis el braç, no diguis això, fes cap allà, saps? És una mica més encarcarat. Sí. No ho ha de semblar, eh? No ho ha de semblar. O sigui, fer-ho bé vol dir que no ho sembli, però a la tele tens molts més condicionants, que a la ràdio és molt més lliure per comunicar. Però...
De fet, tens molta experiència també pel que fa al periodisme local i ara et preguntarem una miqueta de la nostra banda. No sé si què opines, si penses que moltes vegades està infravalorat aquest periodisme més de proximitat, que al final, ara jo ens defensaré. És a dir, sí que és cert que som els que més a prop estem de la notícia, per tant, més coneixement tenim, podem aprofundir més, però sí que és cert que sembla que de cara a la ciutadania o fins i tot en altres nivells professionals, de vegades s'infravalora. No sé com ho veus tu, això.
Que tens raó. Què vols que tingui?
Absolutament.
Que tens raó. Que, com es diu, los laureles se'ls emporten els grans quan tu controles molt més la notícia que una altra, però no és notícia fins que no la publica algú més gran. Aquestes coses passen, sí. A mi m'ha passat una cosa molt curiosa, perquè jo he anat com al revés. Jo no vaig començar amb periodisme de proximitat ni local. Jo vaig entrar a Catalunya Ràdio Que si la guerra de l'Iraq, que si el no sé què, què, saps? Vull dir que a mi em va passar al revés. Jo he acabat ara treballant amb un mitjà de proximitat que no coneixia i l'he tornat a aprendre. És molt fort, perquè és que no té res a veure. No té res a veure, però és una mica injust que no es valori la feina que fan. La veritat, és molt injust, però és que les audiències són el que són. No hi tenim una balança aquí per pagar. Sí. Doncs això és el que mana, és el que mana. Llavors, és una mica injust, sí. A vegades et sents tractat injustament, sí, quan treballes en proximitat. Això teniu tota la raó del món. Sí, sí.
De fet, a BTV has pogut treballar molt de prop un tema, que és precisament aquesta pandèmia, aquest context sociosanitari que hem patit aquests darrers anys, el programa Reset. Professionalment, com has viscut estar al peu del canó i podrien explicar de tan a prop un moment històric com aquest, però també com ho has viscut personalment?
Buah, pues, ha sigut complicat, Sona aquesta pregunta, però ha sigut molt complicat. A veure, professionalment ha sigut una passada poder fer un programa com Reset durant gairebé dues temporades, en plena pandèmia i entrevistant des d'un mitjà de proximitat, com BTV, a tot el que feia falta entrevistar, sense cap mania. És a dir, tots els viròlegs, immunòlegs, especialistes, experts, tots passaven per BTV i això ha estat també un punt d'autoestima important per la cadena i poder tenir doncs, tothom i competint amb la mateixa informació, molt centrat i focalitzat en Barcelona, òbviament, tot el que passava, però vaja, tenint tots els superexperts. A nivell personal, doncs, la pandèmia o el programa? La pregunta era?
A nivell personal, el fet de poder viure la pandèmia, però des de la part periodística.
Des de la part periodística,
i tant a prop, perquè també això t'ha permès estar més a prop, no? Que potser...
De la part periodística ha estat va ser un luxe per mi. Perquè jo estava fent un programa de ràdio, però clar, amb la pandèmia i tothom treballa teletreballant, es va reconfigurar l'oferta i vam fer el reset, que és això, no? La idea era explicar com s'estava transformant la ciutat. Us he de dir que el programa Reset, el juny del 2020, va néixer com un programa que n'havíem de fer 10, perquè la pandèmia s'havia d'acabar, si us recordeu. Total, que no es va acabar. I vam tornar al setembre i vam estar dos anys més. O sigui, perquè quan vam fer el programa Reset ens va semblar que era tipus, bueno, ja està, no? Música als balcons, sortirem tots molt millor, bla, bla, bla.
Però estava complint la seva funció, aquest programa.
Sí, 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 però que la idea que vam tenir els jefes, i tots, que era que aquell estiu ja estàvem. O sigui, vale, febrer, març, vale, dos mesos, tornem a sortir al carrer, bueno, l'estiu ja estarem, no? I no, es va allargar una miqueta més, dos anys, el programa, sí, sí.
Abans també, Núria, quan explicaves els teus orígens, deies, no?, que vas començar treballant de gratis, que això ho hem fet tots els periodistes que estem aquí. Ho hem fet, de fet, un dels problemes del periodisme moltes vegades és que és complicat acabar dedicant-se professionalment a això i que sembla que tothom pot ser periodista, ara també amb les noves tecnologies, xarxes socials, no? Hi ha una miqueta d'intrusisme, diré una miqueta com eufemisme. Què li diries a algú que ens està escoltant, jove, que tingui ganes, perquè és molt vocacional, però que tingui aquesta por, no? Jo, en primera persona, jo la vaig patir. Jo vull ser periodista, però em fa por no poder dedicar-me professionalment per no trobar feina. Què podem dir-li a aquests joves?
Jo, la veritat, et puc dir que jo era una mica inconscient, perquè jo creia que sí que... No trobaria, no sé, no hi pensava gaire, sincerament. Penso que la nostra professió ha canviat molt. Hi ha molt intrusisme, és veritat, però els bons periodistes fan molta falta, molta falta. Llavors, si algú es vol dedicar al periodisme, si és a la ràdio, a la televisió, a la premsa, jo els animaria a fer-ho, perquè al final hi ha moltes maneres de dedicar-se al periodisme, no només una, no és només estar davant d'un micròfon. Vull dir, jo crec que quan ho portes dins, què vols que et digui? Jo ara tinc un fill de 16 anys que em comença a dir que li agrada tot això i estic espantada, però no li podré dir que no ho faci, però vaja, li ataro la idea, per tant, què vols que et digui? Pues que segueixi el seu somni. És que si no ets un desgraciat i tampoc cal, no?
Ja que parlem de xarxes socials i de mitjans digitals, com diries tu que s'ha produït aquest encaix amb els mitjans tradicionals? Ens han desbordat o ens hem sabut adaptar i ens hem ajustat com ens ha convingut?
Ens hem ajustat, però a un cert... té el seu preu. Ajustar-se té el seu preu i l'estem pagant, però vaja, pa lo bueno y pa lo malo, d'acord? Llavors, les xarxes socials han vingut a sumar com a canal d'informació com qualsevol altre i evidentment no és un mitjà de comunicació, això ho han de tenir tothom molt clar, però sí que fa una funció d'informar i a més tothom té accés no? Que abans els mitjans de comunicació, doncs, que tenien el monopoli d'algú que volgués parlar, algú que volgués explicar alguna cosa, algú que vol donar una notícia, ara tu vas a Twitter i tothom pot dir el que vulgui. Vull dir, jo mateixa com a periodista jo miro Twitter constantment, a veure què passa, em serveix molt bé per posar-me sobre la pista de coses que passen, vull dir que ens hem adaptat, o sigui, per algunes coses hem guanyat, per altres coses ens hem renunciat a coses com, per exemple, doncs, el saber esperar abans de publicar, el comprovar les coses, o sigui, la nostra feina és una mica menys, bueno, no pot ser tan minuciosa com era abans, tenim uns tempos una mica més regulats.
Que no ens podem tirar a la piscina tan ràpid,
que no, que
com
jo,
fa Twitter,
que jo
per
estava
exemple.
Treballant al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio i una de les meves feines era, com a sotseditora, estar esperant així a que m'enviessin per fax les portades dels diaris, per la mort de Déu, que no sabíem què publicaven l'endemà. Imagina't ara, no hi ha hores ara, no hi ha matí, tarda i nit, ni matinada, no hi ha res, hi ha informació tota hora, cada segon, cada minut. Llavors això per un periodista és un sobreesforç espectacular.
Informació i desinformació,
Has d'informar ràpid, les dues... encara no tinguis ni punyetera idea del que és. És igual, ràpid, 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 pes, corre. Llavors això és el que hem sortit perdent. Però alhora també hem guanyat moltes fonts d'informació i potser també està més a prop de la gent, no? Perquè, escolta, també ens informen de coses a través de xarxes.
Jo precisament et volia preguntar en quin punt estem respecte a estar a prop de la ciutadania o no. Perquè sí que és cert que som un servei que hauríem d'estar al servei de la ciutadania, però moltes vegades són molt criticats, tenen una mala imatge nostra, potser també per això que comentaves, cada cop hi ha més fake news per la immediatesa o de vegades no contrasta suficientment les informacions, cada cop hi ha més intrusisme i això fa que també es parli de periodistes, de persones que no ho són. Potser la ciutadania té aquesta barreja mental, com podem fer-ho per apropar-nos a la ciutadania i tornar-nos a guanyar aquesta imatge que és al final la que som de veracitat, de fonts fiables i d'informació fiable.
Hem perdut prestigi, teniu tota la raó del món. Abans treballar en un mitjà de comunicació, parlar pel micròfon, anar a una tertúlia significava que tu doncs, tenies un cert domini del que feies, no? Del que parlaves, etc. Llavors la gent et parava al carrer, escolta, tu què penses? A mi m'ha passat, jo anava a TV3, vaig estar 4 anys a les tertúlies i em paraven pel carrer al mercat i em deien, perquè tu què penses d'això del procés de tal? I tu deies, vaja, miri, jo... És que... O sigui, la gent intentava, se t'acostava per preguntar. Ara, si se m'acosten, me'n vaig corrents. Encara m'insultaran, no em diran alguna cosa. Però això també és una dinàmica que no ha sigut culpa tampoc nostra. És a dir, el fet d'insultar-se o dir-se les coses a la cara, això també les xarxes ho han fomentat. Bastant abans no ens insultàvem tant. Doncs, llavors, per guanyar prestigi, jo crec que ser fidels a la nostra feina, sobretot, i no vendre'ns. No vendre'ns, o sigui, si no estàs segur d'una cosa no la publiques, si creus que t'estan manipulant plantes cara, o sigui, al final les nostres eines són les que són. Nosaltres hem de plantar cara així.
Estem acabant aquesta conversa que estem mantenint amb la Núria Ferrer i m'agradaria preguntar-te, igual que hem escoltat ara fa uns instants, el teu record com a oient de la ràdio. O sigui, no sé si has d'anar molt enrere, si tens records de joventut o d'infantesa.
Mira, d'infantesa la ràdio que posava la meva mare a casa, val? Perquè la meva mare tenia una ràdio a cada habitació de la casa, en tenia 6, 7, 8, no ho sé. Quantes ràdios tenia. Llavors escoltava moltes coses, des de radionovel·les fins a programes, me recordo molt de despertadors, com el Pere i el Riqui, me'n recordo, a Radio Minuto, i jo me'n recordo molt de ser petita i quan estava... Perdó.
Quin bon record que tens,
Em posava el Cuní, el Josep Cuní.
Sí.
I jo pensava, hosti, quina mala llet gasta el paio, tu. Jo era petita i després, anys després el vaig tenir de jefe. I sí que gasta.
Li vas dir?
No. Però sí que té, sí, té caràcter. És simpàtic, també. Però, o sigui, de petita l'escoltava, quan estava malalta em quedava escoltant la ràdio, perquè aprenia moltes coses i escoltava el Cuní i pensava, hosti, quina mala castanya gasta, preguntant. Uh-huh. I després el vaig tenir de jefe a Catalunya Ràdio, i sí.
I efectivament
és molt exigent però se n'aprèn molt amb ell
i tant. Núria, agraïts perquè hagis acceptat la nostra invitació per venir a aquest especial Dia Mundial de la Ràdio que per molts anys puguem estar celebrant l'existència d'aquest mitjà de comunicació que a tants ens ha enamorat, per ser avui dia de Sant Valentí. Ens podem enamorar de moltes coses, però de la
ràdio... No hi ha millor amor que la ràdio, Carme.
Exacte. Doncs el que et comentava, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Continuar donant voltes. Mm-hmm. Eh?
No pararem, no.
Això serà bon senyal.
Sí, mentre no prenguem mal.
No.
Anem donant voltes.
I que vagi molt bé, molt bona tarda.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies,
gràcies, Rocío.
Gràcies.
Es un poco lo mismo, ¿no? Yo recuerdo el fin de semana tratarme con la radio, o sea, era los locutores, bueno, concretamente no sé si puedo decir, pero Iñaki Gabilondo, a ver, o sea, era como, yo escucho ahora entrevistas de ese hombre que, y esa voz es como de la familia, o sea, es un poco el tema de una voz familiar, de escucharla siempre. A mi madre siempre le encantaba, yo me despertaba día a día para ir al cole y fin de semana también, o sea... Yo creo que es una cosa que te queda, y aunque ahora tal vez hay otros medios, hay podcasts, hay otro tipo de alternativas de audio, yo creo que los que hemos vivido eso mantenemos todavía la costumbre de poner la radio por las mañanas y seguir escuchando programas, ¿no?
Hacían un programa cuando yo era muy pequeña que se llamaba El criminal nunca gana, la pierna a las 3 de la tarde, y la verdad me encantaba y era divertido, y en casa había una radio impresionantemente de grande y nos juntábamos todos, hablábamos muy bien. Si era después de comer, mis padres jugaban al ajedrez, bien, sí, estábamos todos ahí sentados, reunidos. Creo que la radio reúne más y se puede hablar más.
Una cosa que jo feia quan estudiava sempre, perquè aquí no hi havia bona música enlloc, era posar Ràdio Luxemburgo. I Ràdio Luxemburgo, que s'agafava en bona mitja, era una emissora de música, de les que n'hi ha tantes que són de música. I després, més gran, però jovenet, quan aquí van començar a aparèixer, jo era fan i encara tinc cintes gravades del Mikimoto Club.
Escoltant, aquests que estem escoltant són records dels oients de la ràdio, i ara continuem en directe amb més convidades. Avui tenim el goig de celebrar, com us dèiem, el Dia Mundial de la Ràdio, que és un dia ideal per tenir, doncs, un canvi d'impressions amb l'Elvira Altés, que és una persona que té molt a explicar sobre aquest mitjà. Els seus crèdits acadèmics ens parlen de l'antropologia i la història. En canvi, el seu itinerari professional ha fet camí per la docència, pel feminisme i particularment pels viaranys de la comunicació, concretament de la ràdio. Elvira Altés, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Benvinguda i moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
I també ens acompanya en aquesta entrevista que compartirem el company del Prat Ràdio, Luis Rodríguez. Què tal?
Què tal? Bona tarda, Carme.
Bona tarda, ens tornem a veure les cares.
I tant. I feliç dia de la ràdio, per cert, eh? I
igualment. Ahir ho vam celebrar, però avui encara
més. Sí, encara més.
Avui molt millor. Per cert, Elvira, tens una llarga experiència professional en ràdio, i precisament en ràdio de caire feminista. Explica'ns una mica, contextualitzem el tema.
De fet, jo vaig començar a Ràdio 4, que era la ràdio en català de Ràdio Nacional, als anys 80, i en seguida jo feia un magazín, a vegades a la tarda, a vegades a la nit. En seguida vaig proposar fer un programa feminista que li vaig titular Les dones, com veieu, molt original. I sí, doncs em van dir que sí, perquè eren uns moments just quan estava la transició amb la màxima efervescència, no? Ja havia mort el dictador, hi havia, doncs, moltes coses noves, les ràdios començaven a explorar altres fórmules, altres sistemes, hi havia les zones lliures, les ràdios municipals començaven també llavors. I a part de fer el programa que jo feia com a persona contractada per la ràdio, doncs vaig proposar fer un programa setmanal dedicat a les dones. I a part d'això, com que sóc feminista, doncs els meus programes habituals, doncs també procurava que hi haguessin, doncs, paritat com a mínim, no?, de convidats i convidades, que els temes es poguessin tocar des d'aquesta perspectiva. En fi, aquesta era la meva idea.
Hem comentat abans que tu ets llicenciada en Antropologia per la Universitat de Barcelona, però sembla que la teva tasca docent et va encaminar cap al periodisme.
Per què? Bé, jo vaig començar fent periodisme, diguem, i en un moment determinat vaig pensar que acostar-me també a la docència de periodisme, vaig fer un màster en investigació i comunicació, i vaig començar a donar classes a l'Autònoma. Em va fascinar, de la mateixa manera que em va fascinar la ràdio quan vaig començar a fer ràdio, doncs també la docència em va agradar molt, vaig trobar-hi doncs molt d'interès en comunicar amb gent jove, que cada any eren més joves i jo cada any més gran, és aquella cosa, però al mateix temps doncs aportaven moltes idees, molta frescor, i vaig fer ben bé 15 anys de docència a l'Autònoma.
Mm-hmm. Abans del programa de les dones, també em vaig llançar un altre, que és I elles també hi eren, basat en biografies de dones pioneres en diversos àmbits vitals i professionals. Explica'ns com va funcionar aquest projecte, i també avui, en ple 2023, també, fins a quin punt encara falta molta feina per fer en aquest sentit.
Fixa't que la gent de la ràdio rebien propostes meves en aquest sentit sovint. No sempre les encaixaven, però en aquest cas doncs vaig proposar pels estius doncs fer una sèrie de les primeres dones doncs en ciència, en botànica, en fi, en esports, no? I fer doncs aquestes pioneres que tan desconegudes i tan oblidades han anat quedant. Ara estem parlant dels anys 80, han passat molts i molts anys i això ja és més freqüent, però fixa't que el meu últim, el penúltim llibre, vaja, és Dones de la Zona, justament, sí. I aquí també he posat en valor totes les dones de la ràdio que des del principi, la ràdio va començar a Ràdio Barcelona el 14 de novembre de 1924, doncs des d'aleshores, clar, hi ha moltíssimes dones que han contribuït a la ràdio, no? I per tant, posar en present, fer visibles, posar en valor aquestes trajectòries de dones, doncs segueix sent una constant per mi.
Abans feia referència doncs, a aquesta paritat que buscaves, no?, als teus programes. Encara avui sembla que l'estem buscant. Hem arribat, hem assolit. Quina feina queda per fer encara per arribar fins a aquest punt, no?
Mira, jo sóc bastant optimista, la veritat. Vaig fer una exposició sobre les dones a la ràdio, Dones a les Zones, al Museu d'Història de Catalunya, anàvem fent tot un recorregut més o menys cronològic i per temes, i al final hi havia com una sala on, a partir de peanyes, moltes dones que portaven programes punters a diferents ràdios, a ràdios municipals, però també doncs, a Catalunya Ràdio, el programa més important el dirigia i el dirigeix una dona, a molts altres espais, diguem, la preeminència de dones. Jo deia, hem aconseguit arribar a aquesta visibilitat. Clar, ens ha costat 100 anys, això sí, però en qualsevol cas. Què ens falta encara? Doncs jo crec que ens falta arribar als despatxos. Ens cal tenir una mica més d'opció per decidir què volem explicar, com ho volem explicar, intentar doncs, que, a part de ser doncs, de tant en tant algun cap de redacció, també puguem ser directores, no?, d'emissores, i això jo crec que encara és una tasca que tenim pendent.
I en aquest treball de recerca que fas amb el cens de radiofonistes, aquest banc de veus que estàs construint, que esteu construint, perquè és un projecte en el que estàs acompanyada,
sí.
És un treball que feu entre diferents persones. Quina és la intenció, quin és el propòsit de tot aquest recull, de tot aquest treball que esteu fent?
Mira, t'explicaré com va començar i així es veuràs una mica. Estàvem preparant una revista acadèmica d'història sobre el tema de les dones i la ràdio i vaig començar per fer un article a mirar bibliografia i em vaig adonar que en la bibliografia que jo estava revisant les dones amb prou feines hi eren. Eren noms escadossers, acompanyades a vegades d'algun adjectiu, però poca cosa més, i em va semblar molt injust. Jo, precisament perquè vaig estar treballant 10 anys a la ràdio i perquè a més doncs, sempre m'ha agradat molt aquest mitjà, vaig pensar que no es donava raó de la contribució que les dones havien fet en aquest mitjà. I fa 6 anys ja que amb una exalumna meva, la Sandra Balaguer, i un company de la ràdio vam començar aquest projecte que diguem, té diverses vessants. Una va ser l'exposició que vam fer al Museu d'Història de Catalunya, l'altra és aquest llibre de Dones a les Ones, i l'altra és un web que es pot trobar si aneu a Dones a les Ones, on hi ha un banc de veus i també una sèrie de notícies, d'efemèrides, de coses que tenen a veure amb la ràdio. Llavors, aquest banc de veus, el que ens proposem és anar recollint les dones que han passat per la ràdio i que en aquests moments també hi estan. Per cert, Carme, espero el teu material també, eh?
Encantada, quin privilegi, tu.
Sí, i doncs, i és interessant de seguir perquè hi trobareu doncs, la fotografia, hi trobareu el seu recorregut a la ràdio, diguem, la seva trajectòria professional, i àudios. A vegades n'hi ha un, a vegades dos, a vegades tres, a vegades quatre, on, d'alguna manera, com que hi ha dones de totes les èpoques, tenim fins i tot dos àudios dels anys 30, dels 1930, doncs es poden sentir les diferents tonalitats, la manera com ens adreçàvem, els temes, no? Hi ha aquesta varietat que la ràdio, que té aquesta cosa una mica de la Madeleine de Proust, no? Que poses una sintonia i de cop et ve el record i penses, ai sí, que això que jo ho sentia quan era joveneta o la meva mare ho escoltava, no? Doncs us proposo que feu aquest viatge a través del banc de veus i anireu trobant doncs, això, Madalenetes de Proust.
Em sembla, Elvira, que això és un projecte que serà impossible de tancar.
Ah, clar, això, aquesta és la cosa, sí. De moment tenim 333, ja hem fet un vídeo on fàcilment es pot veure i clar, es va incrementant.
Clar, estem parlant d'un cens, d'un banc de veus que anirà incorporant veus de dones que han treballat a la ràdio o que treballen, o les que en un futur s'incorporaran a la ràdio.
Això esperem. Algunes costen molt de trobar, naturalment. Els anys 40 doncs, era molt difícil, i els 50, però tot i amb això anem recuperant coses, sí.
Parlàvem tota l'estona del paper de la dona, no?, darrere dels micròfons, no?, en aquest cas, per exemple, de la ràdio, dels mitjans de comunicació, però també al llarg de la teva carrera has investigat de quina forma també els mitjans de comunicació representen les dones. En aquest sentit, volíem preguntar-te també doncs, quina influència tenen els mitjans de comunicació com aquest, com la ràdio, també a l'hora de construir identitats com són les dones i també doncs, amb aquesta doncs, llarga trajectòria que també tens tu en aquest sentit i aquesta experiència.
Clar, quan es fa un treball històric com aquest, t'adones com diguem, el règim històric que hi ha i polític en el moment determinat influeix. No? La ràdio va començar el 1924 amb una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, per tant va començar en castellà i amb censura informativa. Després va venir la República. La República va fer que moltes noies joves s'interessessin per aquest mitjà, anessin a les emissores, provessin la seva veu i per tant a Catalunya, sobretot, que sempre hi ha hagut molta afició a la ràdio, doncs hi havia moltes noies. Després va venir el franquisme amb tots aquests tantíssims anys de foscor on al principi doncs, només hi havia les úniques dones, les del movimiento i capellans i soldats que parlaven per la ràdio. Mica en mica això va anar canviant, però fins a aconseguir que les dones passessin de la tarda, que era, se suposa que eren els programes femenins, a la nit, que eren els programes aquests més íntims, al matí han passat anys i anys i anys. I que és tot un procés. Per tant, quan estem en aquests moments que ja tenim doncs, moltes presentadores, moltes periodistes que dirigeixen programes, doncs jo crec que estem en camí. Ara sempre s'ha de seguir perquè bueno, no acabem mai realment.
I com comentava abans, dones a les direccions.
Això és el que anava a preguntar, no? Justament. Sí, que és el que també comentava abans. I tant.
Sí, aquí ens falta encara aconseguir aquest espai d'alguna manera de prendre decisions que estiguin més d'acord amb el que moltes vegades doncs, quan tens l'oportunitat de fer un article o de dirigir un programa, doncs veus que es poden fer moltes coses. Jo ja us he dit que no estic gens pessimista. Jo sento ara periodistes, homes com tu, que fan preguntes que tres anys enrere no les feien, que amb un polític li pregunten i vostè com s'ho fa per conciliar? Vostè porta les seves criatures al col·legi, per exemple, no? Això jo els hi preguntava, però ara ho sento que ho pregunten els nois i els periodistes homes i penso, doncs, molt bé, anem canviant. Però clar, aquí doncs, necessitem que hi hagi, perquè les dones pugin a llocs de decisió, clar, hi han de passar moltes coses. Uh-huh. Els homes han de deixar pas, també. No? Entre, hi ha una, diríem, una complicitat de quota entre homes que es coopten entre ells. Les dones doncs, ho tenim més difícil perquè quan arriba l'hora del 7 o les 8 del vespre sortim o perquè tenim criatures o perquè volem anar amb unes amigues al cine o pel que sigui, perquè prioritzem de vegades altres coses. Els homes se'n van a fer una copeta al bar i allí un li diu a l'altre, escolta, t'importaria, t'agradaria? I ja està, i l'endemà ja el veus assegut al despatx. I dius, i com ha anat això? Doncs mira, ha anat perquè nosaltres no hi érem, allò que dèiem, també hi eren, doncs hi eren però no ens veien, sí, sí. I llavors doncs, va una mica així. Per tant, s'han de canviar moltes coses, de vegades petites coses i altres vegades més grans.
Elvira, abans que marxis, el teu record com a oient de la ràdio.
Ai, abans ho he sentit que ho anàveu dient i he pensat, oi, oi, oi. Perquè és que, clar,
s'ha de fer memòria, eh? Perquè sí. Són moments que queden guardats.
Saps què passa? Que jo tota la vida he escoltat la ràdio. Jo em llevo i el primer que faig és posar la ràdio.
Bon hàbit.
Sí, sí. I tinc ràdio a la cuina, tinc ràdio a molts espais. I clar, jo recordo de petita, per exemple, doncs que sentia els contes infantils, que corria, sortia del col·legi ràpidament per poder escoltar el conte que donaven a aquella hora. No sé, després, clar, jo tinc molts anys, sentia el Taxi Key de Ràdio Barcelona, que era un detectiu que feia una sèrie, diguem, com d'intriga i així, no? Després, clar, jo què sé, he sentit el Bases i sentit a la Mònica Terribas, ara sento a la Laura Rossell també.
Aquests ja els coneixem tots, eh?
Sí,
aquests
sí,
ja
sí.
Són contemporanis.
Sí, sentia doncs, a vegades pel cel obert la sintonia de la senyora Francis, però em permetràs que jo no ho visqui amb cap mena de vocació nostàlgica, perquè em sembla que van fer molt de mal aquests consultoris, però sí que hi havia, no sé, La Comarca nos visita, per exemple, Lo toma o lo deja.
Oi, Lo toma o lo deja, ostres, tu.
Ja us he dit que tinc
molts anys. M'ha recordat el programa, sí, sí.
Sí, sí, doncs sí.
Doncs avui us hem parlat amb l'Elvira Altés d'aquest projecte que es fa amb el suport de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya i amb el treball que estan fent la Sandra Balaguer i el Josep Maria Adell. Avui ha vingut acompanyada per explicar-nos tot això també d'aquest llibre, sí. Dones a les zones, que qui tingui interès, es pot anar a la llibreria i sí. Segurament passarà una bona estona entretinguda si realment és un apassionat del món de la ràdio i li interessa aquesta història que s'explica a través de les dones que han participat en aquest mitjà de comunicació. Elvira, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver acceptat la invitació del Connectats. Gràcies.
Adéu, adéu.
Gràcies, Lluís.
Gràcies.
Ens estem escoltant i acostant també el que és el final d'aquesta primera hora del Connectats d'aquest dimarts. I anem molt ràpidament a parlar amb el públic aquests últims minuts. Tenim ja a punt la Carlota Muntada, que preguntarà als nostres oients d'avui, oients privilegiats, perquè estan en directe veient com estem fent el programa, quins són els seus records de la ràdio o quina és la relació que tenen amb la ràdio. Hi ha molta gent jove que potser el tema de la ràdio ja no és com abans, no? No sé, que ens ho expliquin.
Doncs sí, per exemple, no sé, avui tenim aquí amb molts assistents joves i volíem preguntar-vos, per exemple, quina relació tens tu amb la ràdio?
La meva relació va ser quan era molt petit, tenia 12 anys i em posava la ràdio perquè no tenia un mòbil per escoltar Spotify i tal, i em posava una cadena de música electrònica en concret i escoltava la música per allà. I és aquest record que et queda de quan ets molt petit.
I actualment encara escoltes la ràdio?
Molt de vegades, però sí, potser sí.
Perfecte. Aviam, a qui més hi vull preguntar? Vosaltres, escolteu la ràdio actualment?
Bueno, jo la del meu poble sí, perquè tinc uns amics que fan un programa i cada dilluns els escolto.
I quina és aquesta ràdio? De quin poble és?
De Mollet del Vallès.
Home, s'ha de dir que les ràdios petites són les que donen vida a les ciutats.
Sí, sí, tant.
Ràdio Mollet.
Sí. Uh-huh.
I aquí més puc preguntar, aviam, vosaltres què en diríeu? Quina relació he tingut amb la ràdio?
Jo, sobretot quan era petit i anava a lo millor a classe o a algun lloc amb els meus pares, amb la música, cadenes de música i coses així.
I quines cadenes de música així més t'agraden?
La que més escolto des de sempre crec que és els 40.
Els 40, perfecte. I alguna miqueta... Per exemple, vostè quina relació té amb la ràdio?
Jo vaig ser professional des del 1976, el primer dia de Ràdio 4, fins que vaig desaparèixer per jubilació i vaig ser 12 anys professor de la comunicació de l'Autònoma. Visc a Sant Cugat des de fa 50 anys, però mai he tingut cap relació amb la ràdio local.
Doncs escolta, això ho podem solucionar molt ràpidament. Ho farem un altre dia, però ho tenim molt en compte. Avui tenim un dels oients, com dèiem abans, el privilegi serà nostre, perquè descobrirem doncs, qui hi ha darrere d'aquest oient. Falta res, molt poquet, per arribar a la desconnexió i us informo que els que heu participat entrareu en el sorteig d'una entrada doble per anar demà a la projecció de la pel·lícula Dies de Ràdio, de Woody Allen, a gentilesa del Cinema Catalunya de Terrassa. Per tant, d'aquí una estona el nostre company, l'Òscar Ollero, us dirà qui és l'afortunat. Ho deixarem aquí perquè de seguida arriba la desconnexió, però si ens voleu acompanyar a les 5 i 4 minuts tornarem aquí amb la segona hora i última d'aquest Connectats Especials amb motiu del Dia Internacional de la Ràdio. Gràcies, Carlota. Fins després.
Fins després, Carme.
Cugat Mèdia celebra el Dia Mundial de la Ràdio, proclamat per la UNESCO, amb una programació especial. Dimarts 14 de febrer comencem el dia amb una tertúlia amb extreballadors i col·laboradors de Ràdio Sant Cugat per parlar del passat, present i futur de la ràdio. A la tarda, a partir de les 4, el Connectats surt de l'estudi Ramon Barnils i es trasllada a la sala d'actes de la Casa de Cultura. Vine a viure i veure la ràdio en directe de 4 a 6 de la tarda amb la Carme Reverte i tot l'equip. Passaran pel programa l'escriptora Elvira Altès, la presentadora Núria Ferrer i el periodista Pere Mas. I finalment, dimecres, els amics de la UNESCO passaran pel programa Entitats per parlar precisament del Dia Mundial de la Ràdio. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM i www.cugat.cat. Alexa, abre Ràdio Sant Cugat.
Bienvenido a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. ¿Qué quieres escuchar? ¿Ràdio en directo o el último boletín?
Cugat Mèdia estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies.
i també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu. Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Mèdia adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Cinc de la tarda, quatre minuts, i obrim aquesta segona i última hora del Connectats que estem fent en directe, aquest Connectats Especials, amb motiu del Dia Internacional de la Ràdio. En aquesta segona i última hora conversarem amb el periodista matadeparenc Pere Mas, repassarem la seva trajectòria professional i el coneixerem una mica més a fons. Acabarem fent memòria radiofònica amb Jordi Caselles, presentador del programa de Ràdio Sant Cugat, la Maroteca de la Ràdio, juntament amb Esteve Llop, i alguna sorpresa més que tenim preparada. Per tant, doncs, ràpidament ens hi posem. Esperem saludar d'aquí uns instants Pere Mas.
¿Quién ha dicho matrimonio? Tarara, tarara, Torno-se aquí, que vinc a veure com tenim les audiències. Aviam, deixa'm mirar la balança. Ai, quina emoció. Bueno, sabeu què passa? Sí, acabo d'arribar dels Andes. He vingut ara mateix, acabo d'aterrar. Bueno, he anat al Machu Picchu un moment. Perquè sabeu què passa? Que m'he trobat el director i la directora de Radiofreqüència Radiofònica Internacional de Catalunya. Estan aquí darrere i m'han dit, Isabel... Sí, allà, aquell senyor mira cap allà. Allà són. Isabel m'ha dit, estem molt preocupats per les audiències, hauria de fer alguna cosa. Dic, no patiu. No patiu, que ara mateix me'n vaig a fer un ritual per atreure les audiències. Atenció, que s'acopla... per atreure audiències amb la llei de l'atracció. Que és que tu t'imagines coses, les invoques i et venen cap a tu. I dic, pues les audiències vindran cap a mi. Eh? Em creu o no aquest senyor? Bueno, no ho sé, fa cara d'incrèdul, eh? Una mica. Bueno, llavors ara doncs, farem el ritual, un ritual dels Andes. Aviam, el poso aquí, eh? El que passa és que necessito... Bueno, necessito la col·laboració de tres persones del públic. Amb les maraques miraculoses del Santo Manicero. Aviam, aquesta senyora d'aquí. Vostè toqui la maraca, molt bé. El huevo kinder, aquest senyor d'aquí. I això no ho sé. El ball de bastons. El ball de bastons, aviam, aquí qui mira. Mira, aquest noi. El ball de bastons. No és més remés que un bastó picant un altre bastó. Eh? Bé, anem a fer aquesta invocació i després mesuraré l'audiència de la ràdio. Mesuraré l'audiència, a veure què passa. Deixo això aquí. Agafo el guitalele. Atenció. Un moment molt important. Em vaig a posar el gorro. A la ràdio ja sé que no hi pot haver silencis, eh? Però és que m'he de posar el gorro. Bueno, és que és allò, no deixis blancs, eh, que m'enteneu.
Home, hi havia algú que sí que deixava uns blancs que no vegis.
Ah, ja, bueno, sí, clar, se'n van a casa i encara l'esperen. Sí. Anem a fer la invocació. A veure, atenció amb el ritme, eh? Ai, ai, programes angelicals, ara crido, missatges subliminals i la ràdio que vingui a mi. Muntanyes angelicals, ara crido, missatges subliminals, ràdio, vine, vine amb mi. Vine a l'audiència, vine a Guachamama, Guachamama, vine cap aquí, vine a la ràdio, vine amb mi. Vine a audiència, vine a Guachamama, vine a la ràdio, vine a Guachi, vine a Guachita, vine a San Pedrito, plena de poder, vine cap a mi. Anem a mesurar l'audiència. Ai, quina emoció té, agafa'm això, ai. Bueno, és un moment molt important, amics i amigues. Tinc aquí el transistor Labis de l'any 60 i aquí les balances per mesurar l'audiència. Atenció, ara segurament tots els oients del món estaran venint cap a nosaltres, escoltant Cugat.cat, la xarxa, oi? Que és on estem.
Home,
a
totes les emissores, les 6 emissores del Connectat.
Totes, ai, quina emoció. Doncs vinga, anem a mesurar l'audiència. Atenció, és un moment... Encara no tenim el tope. Ai, senyor. Bueno, que crec que hauríem de provar, clar, com que estava fent un ritual de l'hemisferi sud i estem a l'hemisferi nord, hauríem de fer un ritual de l'hemisferi nord. O sigui que farem el ritual nepalí. Atenció a tots. Amb el bou tibetà. I ara ve un moment de meditació que tots vosaltres, sisplau, amics i amigues, concentreu-vos, les mans amb ulls tancats, respireu profund i anem a fer el mantra de les audiències, per captar l'audiència. Mantra, ràdio, ràdio, venga jo, ràdio, 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 venga jo, venga l'audiència, venga, venga l'audiència cap aquí. Capto, capto, audiència, capto ones, tot ho noto, antena, puja, vine, ràdio, ràdio, venga jo. Bueno, a veure ara, jo crec que ha anat força bé. Vejam, vaig a mesurar l'audiència altre cop. És una manera de captar... no us ho pensàveu, eh?
No.
Doncs mira, ja ho podeu dir als directors aquests que deia la Núria, que sempre estan pendents d'això de les audiències. Tan fàcil que és captar l'audiència. Fas una meditació, un ritual d'aquests al Pachamama i ja ho tenim. Vinga, anem a pesar la ràdio altre cop a la balança. Ha baixat una mica més, però això encara no va. Encara no va del tot. Bueno, mira, vaig a fer una cosa. Me'n vaig a dintre, que vaig a pensar una altra cosa. Per
vas
fer.
A meditar.
Vaig a meditar una mica més. Si voleu, em doneu això, la percussió, les maraques, el huevo kinder, això d'aquí. I, bueno, després vaig a pensar alguna altra cosa, parlar amb aquest pobre home que està molt preocupat.
Molt
bé. De la radiodifusió.
Això de l'audiència mesurada en què? En grams?
Sí, sí, ah. Això és una balança que arriba a un quilo. Sí.
Doncs...
O sigui, és un quilo, però un quilo ja sabeu què és més... Un quilo és un
depèn
quilo...
Depèn del que sigui,
clar,
continua sent un quilo, però...
És que depèn del que sigui, un quilo és una cosa que ja n'hi ha prou, eh?
Clar que sí, Isabel.
Vinga, doncs va,
que vagi
fins ara.
Bé, gràcies.
Adéu,
gràcies,
adéu,
Isabel.
Adéu.
Vinga.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Interessat pel periodisme des que era ben adolescent, va decidir estudiar química i relegar el periodisme a un hobby tot, i això durant la carrera passava més hores a l'estudi de ràdio que a la universitat. I finalment, què va fer? Doncs decidir fer ciències de la informació. Fill de Terrassa i predilecte de Badalona, ha presentat el Matí de Catalunya Ràdio i dirigit Preguntes Freqüents. Actualment col·labora al Món a RAC1, a Planta Baixa de TV3 i l'Esport Club. Tenim amb nosaltres aquí a la Casa de Cultura de Sant Cugat amb Pere Mas. Pere, bona tarda.
Hola, Carme, bona tarda a tu i bona tarda a tothom.
Com estàs?
Bé, prou bé. Bueno, és possible que em mori durant aquesta entrevista.
No, home, no, no, sí, no ens facis aquesta jugada.
No, perquè estic, des de fa dues setmanes estic refredat.
Ho sé, ho sé.
Estic amb una mena d'atac de tos que m'ha agafat ara entrant aquí al lavabo. M'he pres una beguda calenta i espero que funcioni. I ja li he dit al company tècnic del Monyo que, sisplau, que si m'agafa l'atac de tos, com que això no m'ho puc enretirar, clar, estàs enganxat al micròfon, però... Bé, content d'estar aquí. De
tu dones senyals de vida i sí, sí. De seguida t'atendrem. O sigui
ja et vaig avisar que sóc molt pesat, les entrevistes, però bueno.
Per què?
No, perquè m'enrotllo molt.
Però no t'enrotllis.
Bueno, doncs no m'enrotllo, no sé, tu pregunta i ja contestaré.
Jo pregunto. Vinga, d'entrada, començarem pel final.
Sí.
Et preguntaré d'entrada quin és el primer record que tens de la ràdio com a oient.
Ostres, uf.
Has de fer memòria? T'ho pregunto al
no,
final.
No, no cal que faci gaire memòria, no. Jo amb això, en aquest sentit, era una mica una anomalia. Quan era petit, perquè en lloc d'escoltar la ràdio musical que escoltava la gent, diguéssim, dels adolescents i la FM en aquell moment, jo escoltava la Ona Mitjana. I escoltava una ràdio que es deia Ràdio Espanya de Barcelona de la cadena catalana, o Ràdio Reloj en aquell moment, que era Ona Mitjana, i hi havia un seguit de programes, que si vols te'ls enumero tots, però escoltava la ràdio de parlar.
Te'n recordes de memòria?
Sí, el Contraste Pareceres, on hi trucava, l'Enric Sopena feia un programa a la nit que no me'n recordo com es deia, hi havia un que es deia Tablao Flamenco, hi havia l'Odet Pinto, també, la famosa. No sé, aquí els més grans, potser, algun d'aquests noms, aquest senyor li sona. Els més joves ja és impossible que els hi soni. Però sí, sí, claríssimament, la cadena catalana en aquell moment. Que era una ràdio que, a més, encara no existia, estem parlant que no existia Catalunya Ràdio. Vull dir, que estem parlant molt al començament i que tot anava per Ona Mitjana, que l'FM tot just arrencava. Però que en aquell moment ja començaven a fer una certa part de la programació en català, a la cadena catalana aquesta.
Comences a fer químiques i què se't passa pel cap que dius no, això no va amb mi.
Jo en aquell moment ja col·laborava a la ràdio de Matadepera i també una mica a una televisió local de Terrassa, TV20, que ja no existeix. I és que en aquell moment estudiar periodisme era com si haguessis de fer d'actor, no? D'actor en aquell moment, o sigui, era com una... Ara tothom té clar que és una carrera seriosa, que hi ha moltes sortides, que pot estar aquí. En aquell moment no hi havia tants mitjans locals, no hi havia comunicació corporativa. Bàsicament hi havia Televisió Espanyola, TV3, que encara no havia arrencat, tot just arrencava, i no existien ni les privades. I semblava que dedicar-te al periodisme era com una feina, bueno, de segona categoria o segon nivell, i que no et podries guanyar la vida amb això. Parlo seriosament, eh? O sigui, com si haguessis de sector en aquell moment, que eren mica els tios, bueno, que estan tot el dia de copes... I,
vaja, que no tenia prestigi.
Bueno, no estan prestigi, sinó sortides professionals. I jo, que... En aquell moment era el que s'anomena un nerd, sota el meu punt de vista. Les ciències pures, el que ara es diu batxillerat científic, em sembla, m'anaven molt bé. I llavors vaig pensar, mira, tu estudia químiques, et guanyaràs la vida fent de químic, ja em diràs tu. Tu em veus a mi fent de químic, en un laboratori, allà fent així, tota aquesta història? No. Val, però et guanyaràs la vida fent això i la ràdio serà un hobby. Fins que el contacte amb la professió, l'exercici del dia a dia, l'estar a la ràdio, el famós cuquet de la ràdio, que molts dels aquí presents sabem què és, va fer que digués, mira, escolta'm, em desapunto, me'n vaig a l'Autònoma, apunto periodisme, o no, aquell moment es deia...
Ciències de la informació, periodisme o publicitat. Periodisme,
exacte, molt bé. Cosa que demostra que tenim una certa edat tots dos, i llavors la resta...
Gràcies.
Això va costar una bronca a casa bastant notable, amb el meu pare i la família, perquè, clar, deixes una carrera més o menys seriosa per passar a fer de titiritero, que diria el Rajoy, i aleshores, doncs, bueno, la resta és coses que han anat passant a la vida.
I què feies?
Tampoc ha anat malament, quan... Tampoc es
no, no, ja ho veig. Què feies quan anaves a Matadepera Ràdio,
bueno,
als principis? Perquè tinc entès que estaves més per la tècnica que no pels...
En aquell moment encara no. Ara segueixo estant per la tècnica i representa que sóc el cap tècnic de la ràdio, encara que sigui un xister. De fet, he detectat a lo lejos un quàntum. Oi que és un quàntum, allò que hi ha
de sobre? És un quàntum,
sí. Heu vist el quàntum, que està allà fent tititititit perquè el deu tenir connectat a la xarxa i potser també al
3G. És que per això podem estar amatent.
Sí, 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 no, és una meravella. També n'hem comprat un nosaltres i estem encantats amb el quàntum. Ja em direu la IP per si algun dia volem connectar, vale? Però a part d'això, jo en aquell moment presentava discos, que és el que feia tothom.
Sí.
Amb un programa que el nom no el vaig posar jo, el van posar els que manaven en aquella època a la ràdio, sota l'originalíssim nom de Mata d'en Pere Mas. Parlo de Mata de Pere. Era així. I anava el dissabte a les 12 i posava discos en vinil. Vull dir, això, aquests d'aquí, aquests ja no ho han fet, aquests dos que fan de tècnics, però que havies de buscar el punt, tirar enrere, res de digitalització, i presentava discos. I a partir d'aquí, pues, vam fer una mica de tot, com a tots els mitjans municipals, no?
Però no tenies una
certa
tenies una certa autoritat allà, o què? Perquè
no
controlaves allò el personal. Ei, què està passant aquí?
Com ho saps tu, això?
Ah.
És que se'm fa una broma recurrent. Aquí algú s'ha xivat d'alguna cosa. Aquell segle, aquell s'ha xivat. No, hi havia una frase que era trucar les mans quietes. És a dir, jo estava, va haver un que estava al Consell de la Ràdio, que érem uns quants, que d'alguna manera, entre cometes, controlàvem la ràdio. Llavors, estem parlant que hi ha un moment que la ràdio sempre hi ha algú escoltant i sempre has de mantenir el respecte pel que estàs fent i pels espectadors i pels oients, no? I hi havia gent nova que començava que, bueno, que es desmadraven una miqueta, i tu estaves controlant la ràdio i trucaves al telèfon fix de la ràdio i era el famós les mans quietes. Què està passant aquí? I efectivament, això, algú alguna vegada, ara em ve molt al cap el cas del Carles Fiter. Carles Fiter, periodista d'esports, que surt per tres i que està a molts llocs i que també era el Chiringuito. Jo recordo haver tingut algunes bronques potents perquè, bueno, perquè la gent com més jove està una mica més dispersa al començament i efectivament trucava i deia les mans quietes.
Mm-hmm.
Però no sóc tan cabron com sembla, vull dir que sóc un tio
molt agradable. Jo no he dit res, eh? Vale. Només estava facilitant una informació que
m'han
fet arribar.
Ho he estat indagant.
I què va passar fa uns anys amb l'antena de Matadepera Ràdio que va traspassar fronteres?
Aviam, jo no sé per on vas exactament. Estem parlant d'interferències o no?
No podria ser.
No, a veure, va ser un petit problema, diguem-ne. Totes les emissores municipals, jo no sé en quants dipols esteu sortint vosaltres, ni on teniu el punt emissor, però ja et dic jo...
Tenim el tècnic al cap o no estava?
Per la població que té Sant Cugat, em sembla que heu de sortir amb 250 watts, diria. No sé, ara parlo molt de memòria perquè no recordo la llei. Però segur que esteu fora mida i teniu un dipol més. I totes les ràdios sempre han anat una mica fora de potència. I nosaltres sí que va haver una època que, com que Matadepera està molt enlairat, diguéssim que té una alçada, no sé, el poble té una alçada com 400 metres, la propagació de la ràdio...
Anava sola.
Vaja, arribava fins a Corbera de Llobregat, que és on vam tenir un dels problemes, perquè tenia una freqüència molt semblant, i a més perquè hi ha una baralla al dial, perquè quan no és aquest és l'altre, i quan és el de Perpètua, de Santa Perpètua, crec, és un embolic. Al final, res greu, i tot s'ha anat arreglant, diguem-ne.
Però això passava abans, eh?
Sí.
Bueno, no, passava que... a vosaltres, a nosaltres, i una mica
sí,
a tots,
però,
no?
Però,
que anava
no
una
sé,
mica...
Però és que abans hi havia molts inspectors de la Generalitat que anaven venint, i els de sí. La Generalitat i els de Telecos, i ara fa molt temps que no es presenta ningú. Anaven amb una furgoneta rara, amb tot d'antenes, i llavors el dia que sabies que venia l'inspecció, anaves a l'antena, baixaves la potència, que tots era una comèdia del gat i la rata, tothom sabia perfectament que això passava, i llavors, quan ja marxava, tornaves a pujar la potència. El problema era no molestar ningú. Però bueno, això és un episodi molt petit, eh? O sigui,
ja.
Qui t'ha informat, aquí ha volgut intoxicar, eh?
No, home, no.
Sí, no. Alguna ànima malvada.
Anem a parlar d'amics, va, vinga, que tu has fet bons amics a Matadepera Ràdio,
sí,
i que encara els conserves.
Sí?
Com qui?
Bueno, no són coneguts. A veure, n'hi ha que són coneguts, perquè, o sigui, per Matadepera Ràdio ha passat moltíssima gent que està ara exercint a diferents mitjans. Suposo que pel fet que en aquell moment no hi havia ràdio municipal a Terrassa, hi havia la ràdio privada, i a Sabadell hi havia la ràdio privada que en el següent va tancar i es va reconvertir cap a la COM, l'actual xarxa, val? Que estem aquí...
Sota el paraigües de la xarxa.
I llavors això feia que molta gent de Terrassa i Sabadell i de l'àrea d'influència, que és molta població, vingués a Matadepera. I noms com el del Tian Riba, per exemple, el mateix Carles Fiter que he mencionat, el Quim Domènech, que és una de les mans dretes del Chiringuito, i actualment un dels jefes de DAZN, la Mariola Dinarès, que presenta un programa ara mateix a Catalunya Ràdio, d'una a dues, la Montse Prat, que ara jo crec que està de cap dels mitjans públics de Terrassa, i havia estat amb el Puyal, bueno, i podria, ara em deixo 1.000 persones, demano disculpes a aquestes persones, però hi ha molta gent que ha passat per allà. Alguns són companys de professió i d'altres són amics. Jo, una de les tres o quatre colles que tinc, dels meus millors amics, són gent que érem de Matadepera Ràdio, però són d'altres feines, vull dir que es diuen altres coses, però sí, mantenim molta relació. Irem a sopar i aquestes coses.
Mm-hmm. Avancem una mica més en la teva història periodística. Tu comences més endavant a col·laborar amb Ràdio Terrassa, Ràdio Club 25... Sí. Què hi feies?
Doncs allà hi feia de comercial.
Fet de tot, Pere?
Sí, bueno, perquè jo volia estar a la ràdio, estava rondant per Matadepera Ràdio i no sé com, jo la veritat és que no aconsegueixo recordar ara, hauria de pensar-hi bastanta estona, com va sortir la possibilitat de fer de comercial. Però sí que me'n recordo que de cop i volta apareixo jo, 20 anys o menys i tot, a vendre publicitat, que és una cosa bastant complicada de fer, amb un sou fix, amb unes comissions, amb un senyor Salillas, que era el que manava, però amb la fascinació d'estar a Ràdio Club 25, que
home,
en aquell moment...
Ràdio Club 25 era una potència, llavors, era la referència.
Era una referència, posava música molt bona, era una ràdio molt singular en aquell moment, que tenia molt bona reputació, pertanyia a Ràdio Terrassa, era una de les pioneres de Catalunya, i llavors jo rondava per allà i anava a vendre anuncis. Sí que és veritat que allà vaig fer una mica d'antena, que l'altre dia vaig trobar unes gravacions d'això, amb una secció que es feia a l'hivern, que es deia Esquineu 25, que era una mena de butlletins horaris patrocinats que es feien a cada hora, que sorties allà a dir els gruixos de l'àrea. Em diràs, però quina gilipollada és aquesta? Perquè ara obres això de l'internet i ho veus. Però estem parlant d'una època que jo parlava amb les estacions d'esquí m'enviaven uns faxos el dia anterior amb els gruixos de neu estimats,
sí.
I tu, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, ho escrivies, ho gravaves amb un Revox, que un Revox és una cinta de bobina oberta que es treballava abans a les ràdios, i llavors doncs, jo parlava per la ràdio, allò va ser... el gran moment de i a més estava en contacte amb tots els jockeys, hi havia el Toti Flit, hi havia el Santi Díaz, hi havia el Roman Armengol, hi havia el Jordi Casoliva, que actualment és director de Cope Catalunya, que presentava el Top 25, bueno, tot un seguit de gent que clar, jo els mirava i pensava, hòstia, aquests tios són uns cracs a la ràdio, i jo era un mindundi que estava per allà venent quatre anuncis.
Més endavant fas el salt a mitjans nacionals, Com Ràdio, Catalunya Ràdio. Quines diferències hi vas trobar amb el que t'havies trobat anteriorment en els mitjans locals?
Bueno, clar, és que és, o sigui, els mitjans locals són la família, són una mica, pot ser el que vulguis, té una repercussió i uns condicionants molt locals. En canvi, quan fas el salt a Barcelona, també el vaig fer com molt progressivament, perquè jo vaig entrar a la Com l'any 95, l'any de la seva fundació, i en aquell moment la Com Ràdio, l'actual xarxa, no tenia la potència que té ara o que acabo de tenir en altres moments posteriors. I després vaig saltar a Catalunya Ràdio i després a RAC1. Llavors, clar, el principal canvi és que, sobretot, va ser quan vaig arribar a Catalunya Ràdio, que en aquell moment era encara líder de l'audiència, és veure que tot el que dius, clar, és que tot Déu escolta aquella ràdio, igual que ara que estic col·laborant amb el Basté, és acollonant la quantitat de gent que escolta el Basté, que vas pels puestos i tothom et comenta alguna cosa, o et fa una cosa que teòricament no et veuen la cara, vull dir que no saben quina cara tens, però el principal canvi és la repercussió que té, i evidentment els mitjans amb els que pots treballar. Vens d'una ràdio on tot és una mica, tu fas de tècnic, tu fas de control, tu fas això, tu fas allò, i arribes a una ràdio de Barcelona que els hi donen un telèfon mòbil a cada redactor, que tens un portàtil, que tens un correu electrònic, que tens un no sé què, clar, és un canvi molt bèstia, i que té una cobertura de tot Catalunya, que per tant la poden sentir des de qualsevol lloc del país.
Eres el comandant de Joan Barril?
Sí, sí.
Era sí, el nom, no? A la Com i després a Catalunya, Catalunya Ràdio,
sí.
No?
En realitat era el subdirector del programa i el director era el director i presentador, el Joan Barril, malaurat Joan Barril, com tothom sap, que va traspassar fa 4 o 5 anys, i que encara recordem, per cert, tenim uns grups de WhatsApp on encara es parla freqüentment del barrilitant. Sempre hi ha un motiu o alguna cosa que et fa pensar en el Joan. I llavors, efectivament, a la Com arriba un moment que el Cuní se'n va, hi havia el Josep Cuní presentant el matinal, que després d'haver sortit de Catalunya Ràdio va venir per a la Com, i de cop i volta diuen, aquí s'ha de fer un canvi o alguna cosa. I el Cuní crec que se'n va anar a una catalana, que era una ràdio que no existeix, que actualment ha desaparegut. I aleshores li ofereixen el Joan Barril, que era un personatge, un intel·lectual de capçalera, un tio que col·laborava amb el Gabilón de la cadena SER, un tio que escrivia articles al País, un senyor que, bueno, alguns segur que han llegit llibres seus aquí, un tio molt estimat en aquell moment, i de cop i volta un senyor que no havia fet mai un programa de ràdio, planteja un tarannà diferent, la ràdio tranquil·la, se li deia, i tots tenien com un nom de guerra. Hi havia el Joan Uller, també desaparegut, hi havia el Salvador Sostres, hi havia l'Adam Martín, tot un seguit de gent, que hi havia una barreja dels artistes que li dèiem i els periodistes que, diguéssim, intentaven posar l'ordre allà. I llavors va començar una etapa de 5 anys a la Com i 4 a Catalunya Ràdio brutal, on el Barril en conya em deia el comandant. Però m'ha quedat això, hi ha molta gent que encara el diu el comandant. No sé per què, perquè al final suposo que és algo del comandant Che Guevara o del comandant Castro o alguna cosa d'aquesta. Com que havia aquest tarannà llibertari i republicà, doncs suposo que ve d'aquí. Però sí, per la ràdio sempre em deia bon dia, comandant. Va estar 9 anys, tient-m'ho. Són uns quants anys.
I la copeta de cava?
Totalment certa, però no era cava, era xampany.
Ah! Què dius?
Sí, això no és cap secret, eh? Aviam, el Joan tenia una ampolla, un pot de xampany, que es pagava ell, val? Que hi havia un armari allà a la Com on estava camuflat el xampany, i una nevera, que li vam regalar nosaltres, per cert, els companys de feina per un aniversari, i llavors cap allà a les 9, quarts de 10, arribava el bocata, i si, aviam, les 9, quarts de 10, per una persona que s'ha llevat a les 4 i porta 5 hores treballant, és com l'hora de dinar, pràcticament, per una persona normal. I es fotia una copeta de cava als convidats. Bueno, el xampany, perdona, es fotia la copeta de xampany. Hosti, realment veig que has investigat molt, eh? I sí,
mica,
hi havia una mica de llegenda amb això, el xampany, però ell se la fotia tranquil, potser repetia una segona i després seguia el programa perfectament. Sí. No és tant, dues copetes de xampany a l'hora de dinar.
Home, no. A Catalunya Ràdio tu vas dirigir 4 estius al matí de Catalunya Ràdio.
Sí.
Es nota més pressió?
Déu-n'hi-do.
Sí?
Déu-n'hi-do. Jo, igualment, això de la pressió, jo crec que hi ha una part de, no sé si dir-ne mita o de sensació, que ho dic pensant també, per exemple, en l'època de director del Fax, que sembla que t'hagin d'estar trucant tot el dia els partits i donant-te pel sac tot el dia, intentant-te condicionar. Hi ha condicionants. D'entrada, tots en general sabem el terreny de joc en el que treballem. També t'haig de dir que en general ha tingut un grau de llibertat insòlid, particularment en el Fax, molt, molt elevat. I llavors, tornant al tema de Catalunya Ràdio, clar, és una ràdio pública. És una ràdio que en aquell moment hi havia l'Antoni Bassas encara. Una part dels estius era, hi havia el Bassas a l'hivern i apareixia el Tontaines del Pere Mas a substituir-lo a l'estiu. I era una ràdio que, és que l'escoltava tot Déu, encara era una ràdio que en aquell moment era líder en relació a RAC1. I llavors hi havia pressions, també és veritat que l'estiu és com treballar el cap de setmana, no sé si tu has treballat mai el torn del cap de setmana.
Oh, i tant.
Doncs mira, bueno, no tenim el gust, ens hem conegut avui, però el cap de setmana és un torn que una mica fas més el que vols, perquè els jefes estan com més per lo seu, no estan allà tan a sobre, no? I llavors a l'estiu també passa una mica això, són 7 setmanes, en aquest moment eren 7 setmanes, i pots fer el que vulguis, però pressions o trucadetes o intents de... Tothom és molt simpàtic i tothom vol venir a la ràdio que li facis una entrevista. I jo, un dels pocs merders que recordo, justament va tenir a veure no amb el partit que manava en aquell moment, sinó el partit que estava a l'oposició, que també tenia molta alegria a l'hora de despenjar el telèfon i intentar alguna cosa. Llavors, si és una cosa raonable i diu, mira, escolta, és que voldrien que vingués aquest paio a explicar no sé quina història i hi havia un raonament noticiable al darrere, doncs ho compres. Si no, o sigui, la sensació d'haver-te menjat un gripau o d'haver hagut de fotre alguna cosa a contracor, jo no la tinc, en el cas del Matí de Catalunya Ràdio. També és veritat que a Catalunya Ràdio, per exemple, en relació a TV3, hi ha molt menys control de contingut. Per sort que TV3 ja, com que és una estructura tan gran i tan influent i que tot té tanta repercussió, hi ha molts filtres de control de contingut, com s'ha demostrat
ja
recentment amb els diferents...
Ho estem notant. Amb els diferents ho estem notant. Tu ets un culer de Socarrel. Sí?
Sí, perquè abans soc soci al Barça, però no tinc seient.
Però, en canvi, has fet periodisme esportiu?
No.
Mai?
Mentida, sí. Bueno, he fet, no és ben bé periodisme esportiu, he escrit al diari Sport durant 6 o 7 anys, o 8 potser, però feia crònica de mitjans, i feia una mica de crítica radiotelevisiva. Per tant, no parlava de futbol, ni de tècnica, ni de fora de jocs, ni de coses d'aquestes, sinó que parlava del tractament que els mitjans feien de la informació esportiva, que és una mica el meu negociat, això sí.
I no t'ho has plantejat mai, no? No has sentit aquella atracció, no?
És que he fet coses molt diferents, perquè he fet des d'un programa d'alt voltatge polític com és el Fax, o presentar el Matí de Catalunya Ràdio, o fer un programa com el Tot és molt confús, que era d'entreteniment...
O fer de comercial.
O fer de comercial,
sí.
Però no m'he trobat... O fer de tertulià a la Riera a la tele, per una cosa,
també.
O parlar de política també, sí, a la tele. Però no m'hi he trobat mai en la qüestió... Bueno, perdona, faig de tertulià d'esports ara a l'Esport Club, però el món dels esports és un món una mica no tancat, però són una mica particulars. Tot
a veure
són
què
gent...
dius, eh? A veure què dius.
Per què? Què passa? Què tenim aquí?
No.
Ah, no creguis algú.
Jo vinc del món dels esports.
No, però em refereixo als mitjans de Barcelona, aquests, hi ha els corifistes per aquí, els no sé què, tots es coneixen de tota la vida, i jo no formo part d'aquest sistema. I vaig, parlo, soc del Barça, home, sé coses de futbol, no en sé tant com ells, perquè en saben molt, vull dir, no tinc el nivell d'especialització, de coneixement de contingut, com puc tenir en política o d'altres temes, però no ho sé, no em veig fent informació, no em veig fent un partit del Barça o fent de comentarista a peu de gesp o fent d'analista perquè la part tècnica del futbol, o sigui, jo la que controlo és la part de l'entorn, del xup-xup, diguem-ne, eh? Però del que és la part més tècnica no és un tema que jo domini, i segurament doncs per això tampoc m'atrau especialment.
Escolta, Pere, com portes la relació amb les xarxes socials?
Ah, jo molt bé.
Sí?
No sé si vam segon, és que aquí vas amb peus de pom. A veure, quina és la cabronada que amaga la pregunta, no?
Però, no, t'ho preguntava no. Perquè això d'anar a viure a Twitter, què significa?
No. I a més, el fill predilecte de Badalona, que ho has dit abans.
Sí, allò també ens ho has d'explicar, eh?
No, és que no me'n recordo, va ser un dia que vaig dir no sé què de Badalona, que vaig dir que era com una ciutat de merda. Em perdó, eh? Perquè sé que ens estan escoltant els oients de la ràdio de Badalona.
De Ràdio Ciutat de Badalona.
No sé què va passar i no sé què vaig dir de Badalona, que era obvi que era una broma. Però hi ha gent que té la pell molt fina i es va cabrejar bastant. I arran d'això vaig posar-lo de fill de predilecte de Badalona. Però ànim ofensiu, allò, animus injuriandi, zero.
O sigui que és una llicència poètica,
jo,
no?, que t'has permès.
Amb les xarxes, per sort, tinc una relació bastant tranquil·la. Alguna vegada he estat objecte d'algun atac o d'insults. Alguna vegada, justament per algun article escrit al diari i vinculat al Cristiano Ronaldo, no?, que quan et foten els fòrums del Madrid et diuen fill de puta i diuen coses molt desagradables, llavors la primera vegada que ho veus, que t'insulten, t'impressiona. Però ara és un moment que el que faig és silenciar la gent i jo fer la meva, jo penjo els meus tuits tranquil·lament, penjo les meves tonterietes a Instagram, i, o sigui, tinc una relació, crec, raonablement sana. Hi ha èpoques que estic... Jo crec que perdo molt de temps mirant a l'Instagram i perdo molt de temps a veure què fa aquest, què fa l'altre i què deixa fer-la més enllà, però així com... Hi ha persones que ho han explicat, l'altre dia es va fer una taula sobre l'assetjament al Parlament de Catalunya i se m'ha parlat d'aquest tema, va parlar la Terribas, va parlar la Mònica Oltra, la Cristina Puig també, de com algunes es van arribar a treure al Twitter per haver d'aguantar coses que, a més, en el cas de les dones, hi ha l'assetjament professional i a sobre l'assetjament de gènere, sí. Hi ha doble assetjament, això va quedar claríssim en aquelles jornades, jo sí que, diguéssim, me la bufa bastant. I, de veritat, si no vols que t'insultin, doncs silencies les notificacions. Entenc que hi ha una agressivitat fora mida. Sí que em queixaria que hi ha algun tipus de caps que es deixen influenciar per això. És a dir, si tu fas un programa de televisió o de ràdio, tu has de saber, clar, si fossis la directora de Cugat Mèdia, Cugat Ràdio, com es digui, no sé, Sant Cugat Ràdio, com es digui...
Ràdio Sant Cugat, bueno, però ja Cugat Mèdia.
Deu ser el tinglado, no? Mm. Aleshores, si tu ets la directora d'això i sents un paio que fa un programa que no és bo, has de determinar per tu mateix que aquell programa no és bo. Però no perquè 20 capullos del Twitter, segurament interessats incentivats per algú, fan una petita campanya de descrèdit. Si sí. Passen 24 hores i aquell programa t'ha semblat bé, no pot ser que perquè al cap de 24 hores les xarxes, entre cometes, en vagin plenes, que en realitat són uns cretins, no són les xarxes, tu prenguis una decisió alterada o condicionada per això. Llavors, demano, sisplau, a la gent que té palanques de poder, que no fotin cas d'això, igual que crec que tu i jo, bueno, no ens coneixem i no d'això, no n'hem de fer gaire cas. Mm. És el que penso.
Ens has explicat tot el que has fet i, clar, veiem que has fet moltíssimes coses.
Sí.
Et queda alguna cosa per fer? Allò que dius, ostres, això
home,
no se m'ha d'escapar.
No ho sé, ja. És que, clar, m'agafes el moment que surto de 5 anys molt bèsties d'estar vinculat al programa Preguntes Freqüents, que són 5 anys que...
Intensos.
Són una trituradora. Uh-huh. Els dos últims, com a director del programa, que encara la trituradora és més gran... I ara sóc un senyor que es dedica a fer tertúlies i que està una mica observant cap on han d'anar les coses. Estic a RAC1, estic a això que has comentat, Esport 3 i a TV3. Llavors, no sé si la pregunta camufladament és què tindries ganes de fer ara?
Per exemple?
No sé, és que, saps què passa? Que estic molt bé.
Vols descansar una mica? O...
Bueno, llavors estic... Home, en relació a les hores que treballava fent el fax, més la ràdio, més tot, ara que em dedico a les tertúlies, o venir aquí molt amablement acceptant aquesta invitació, i el que sigui, visc diferent, diguem-ne, per no dir molt millor. Llavors, sí que m'agradaria potser tornar a presentar un programa a ràdio, però és que saps què passa? Que m'ho estic passant també amb el Basté. I també és veritat que els programes de ràdio són faves comptades. O sigui, hi ha Catalunya Ràdio, hi ha RAC1, evidentment hi ha la Cadena SER, hi ha les ràdios municipals, hi ha mil llocs, però és una cosa que no... Potser sí que m'agradaria tornar a fer ràdio, potser provar a presentar alguna cosa a la tele, a un format una mica híbrid, que tingués un toc d'informació, però que tingués un toc d'interpretació i d'una certa sornegueria, però clar, també la tele també són faves comptades. No sé, vols que em presenti pel Zona Franca o què? Ara que busquem presentador.
Home!
Tu com veus? No sé, seria una opció.
Home,
seria una opció. No
podria
sé si...
ser. Hauries de buscar una alternativa a la presentació, home, que sembla que també ja estava finiquitada, aquella presentació.
Sí, no sé, és molt complicat. No, home, estan fent càstings i estan donant-li moltes voltes. I no tinc tota la informació, per sort meva, no? Perquè així no em pots preguntar res d'aquest tema.
Vés a saber si no et fan una oferta d'aquí un
dies. De moment ningú m'ha dit res. Sé que estan fent coses,
Pere,
però...
Pere, saps què m'ha faltat?
Què?
Fer-te, mira'm una cara d'espant, de dir,
no,
a veure,
no,
per on surt.
No, jo estic molt còmode, vull dir que no noto la sensació
no,
de cap trampa.
No, m'ha
cap...
faltat i m'hagués vingut molt de gust, sí? Fer-te un ull de poll.
Ah, dona, fes-lo.
No, ara no, si no puc, si ja estava...
Bueno, no sé, bueno, que surti algú d'aquí, d'algun públic aquest tan amable que tenim aquí.
Quina llàstima.
És molt divertit fer l'ull de poll, eh?
Sí? Com ho fas? Perquè veig que s'ha passat tota l'entrevista...
Ah, sí, és un vici, això.
Mira, ho podem ensenyar?
Sí, deu ensenyar
el vici. S'ha passat tota l'entrevista fent dibuixets...
No, i apuntant alguna cosa, per ser veritat.
I això, quan estàs a la tertúlia del Basté, també ho fas?
No, el que faig és apuntar molt, cosa que el Basté sempre critica. Perquè, efectivament, vaig apuntant moltes de les coses que diuen, vas subratllant el que creus que és una idea bona, com tota la vida és una qüestió de tècnica i d'ús, jo crec que aquesta és la desena temporada que estan fent l'ull de poll. Jo tinc com la impressió que això va començar fa 4 dies, i al començament era com bastant revolucionari. O sigui, que tu agafessis a la Rola de Torn o al Màrius Carol de Torn i diguessis, mira, vostè ha dit això, amb un to simpàtic, però ha dit això, s'ha allargat molt, ha fet aquesta trampa, etc etc. En aquell moment sí que va trepitjar alguns ulls de poll. Ara tothom, començant pels tertulians, han comprat la idea. Jo m'ho passo molt bé perquè és que veus totes les trampes, clar. És un màster. És un màster.
És complicat, eh? És un exercici una mica complicat.
No, jo crec que és sí. Anar-te fixant en coses, anar fixant en detalls...
Necessites entrenament.
En realitat és una conclusió de la tertúlia. És, la tertúlia ha anat molt bé, ens ho hem passat molt bé, a les èpoques que hi havia del procés es deien de fill de puta per arriba, ara és un to diferent, es parlen temes més socials, però al final el tancament d'allò és... no diré un xascarrillo, però és una suma de petites anècdotes de coses que han passat allà. I és una cosa, de veritat, molt agraïda de fer, que vas apuntant, vas resumint i ja està.
Pere, agraïts.
Ah, ja hem acabat?
Agraïts, sí, ha passat molt ràpid.
Bueno, noia, jo encantat, vull dir, si vols tornar a dir la setmana
ara,
que... O...
Ara continuarem fent memòria, hi ha un programa a Ràdio Sant Cugat que es diu La Marteca de la Ràdio, per cert, que m'han passat un encàrrec, que és que em sembla que van darrere teu fa temps, també.
Estem parlant de l'Oriol Llop?
Esteve Llop.
Ah, perdó, Esteve Llop, disculpa.
I el, no, Jordi, Llop és un altre. El Jordi Caselles, que s'està esperant perquè donarà el relleu i ens parlarà del programa i farem una mica de memòria.
Jo em disculpo amb el Llop perquè sé que alguns vegades m'ha mencionat al Twitter. Que fes-li cas. No, podia, no fer cas, sí, té el meu telèfon, jo crec que si no ja li podeu donar. Però no he fet mai cap tuit ni cap retuit i em disculpo perquè sempre he pensat, ja ho faràs i mira, no ho he fet.
Vinga,
però
doncs...
màxim amor cap al programa aquest de Ràdio.
Doncs Pere, agraïts perquè hagis acceptat la nostra invitació. Sí. I res, a continuar trepitjant ulls de poll, o el que et vingui de gust, tu. El que vingui de
gust. Ja poden aplaudir, sisplau.
Gràcies.
Aplaudeixin. Molt bé.
La ràdio professional independent reforça la democràcia
i assenta les bases per a una pau duradora. Per això, s'hauria d'incloure més sovint a les estratègies de conflictes i consolidació de la pau.
I ser objecte decisiu d'ajuda als mitjans.
En el Dia Mundial de la Ràdio 2023, la UNESCO destaca la ràdio independent
com a pilar per a la prevenció de conflictes i consolidació de la pau.
13 de febrer.
Feliç Dia de la Ràdio.
Federació de Mitjans de Comunicació Local de Catalunya.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Bé, quan parlem de la ràdio en un dia com aquest, ens venen de cop molts records a la ment. De fet, ho hem preguntat als nostres convidats. I aquí s'encarrega de recollir tots aquests records, endreçar-los i guardar-los per tornar-los a recuperar en forma de programa. Ells són, com ara escoltàvem, l'Esteve Llop i el Jordi Caselles, que fan la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Explica'ns, quin és l'origen? Com s'ha us acut fer aquest espai, la Maroteca de la Ràdio?
Mira, ens hem de remuntar a la primavera del 2000, durant la pandèmia, que estàvem tots bastant confinats, i vaig tenir una trucada de l'Esteve, diu, escolta Jordi, hauríem de tornar a fer ràdio. Diu, no ens podem trobar, però crec que des de casa i amb els mitjans que tenim, ell tenia més mitjans que jo era més modest, però vaig tenir que actualitzar-me, doncs podem fer alguna cosa. I el primer que vam fer és gravar un programa de música, el Black Night, que és un programa que va estar en antena a Ràdio Sant Cugat l'any 2001 i 2002, era un programa que fèiem en directe un cop la setmana, de 10 a 11. Vam fer primer això. Després li vaig gravar una entrevista a l'Esteve, una mica repassant els seus anys de trajectòria a la ràdio, no? Vam posar talls de Matadepera Ràdio, de Ràdio Rubí, de Ràdio Sant Cugat, de Ràdio Barcelona, i amb aquests talls de la feina que ell havia fet, doncs vam aconseguir ben bé un parell d'hores de programa. Amb això ens vam anar engrescant, i arriba un moment que l'Esteve diu, escolta, per què no fem un programa que puguem començar a recollir totes les gravacions que tenim de la ràdio, personals, perquè som uns malalts de la ràdio i tots ho sabíem que teníem moltes coses. Estem parlant de cintes de caset, de quan érem adolescents. De cintes de caset que a casa nostra doncs, li donàvem el rec quan estava sonant la ràdio i allà, de cop i volta, doncs, va anar quedant un repositori. Jo, en el meu cas, vaig anar a casa del meu pare, vaig emportar-me el que hi havia allà i vaig sortir d'allà amb unes 60 cintes de 90 minuts cada una, les quals una per una les vaig escoltar totes i em vaig dedicar a digitalitzar talls i fragments del que allà sortia.
Déu-n'hi-do, quina feinada, no?
Molta feina, moltes hores d'escoltar, moltes hores de digitalitzar, d'indexar i d'anar fent un repositori. I aquí vam batejar doncs, el programa com la Maroteca de la Ràdio. Vam fer una prova, ens va agradar i vam dir, escolta, això ho hem de fer en sèrio. O sigui, hem de crear una cosa ja, diguem, continuada. I mira, gràcies per una banda a l'Albert Malla, que vam contactar amb ell perquè tenia un programa similar que també doncs, recopilava talls antics, ell ens va assessorar sobretot en tota la part de drets. i ens va facilitar contactes. Contactes
clar,
molt importants.
Clar, perquè estem parlant d'un material que té una propietat i
exacte,
que no es pot traginar de qualsevol manera. S'han de demanar permisos, te'ls han de concedir i has de poder abordar aquell material.
És així, sí. Clar, nosaltres no buscàvem un ànim de lucre amb això. Si, al contrari, reviure una memòria radiofònica, no, que és allà present, no? I que, a més, clar, degut a que estem parlant de coses de fa molts anys, no teníem la tecnologia que hi ha ara per enregistrar tot. Per tant, hi ha una gran part de programació que s'ha emès que no està guardada enlloc.
Clar.
Que no s'ha guardat, que les grans emissores i no grans emissores no conserven. I
clar,
per tant,
perquè, per una qüestió d'espai també, perquè sí, clar, estem parlant d'una etapa analògica.
Correcte.
Ara és més fàcil, ara tot és digital. I per emmagatzemar és bastant més senzill. Comencem a escoltar alguna coseta?
Sí, per exemple, doncs l'entrevista que jo li faig a l'Esteve, commemorant els 25 anys de ràdio, que ell ja porta fent, doncs jo li vaig enregistrar una entrevista i podem sentir-la.
Vinga.
25 anys de ràdio amb Esteve Llop. Programa especial a Ràdio Sant Cugat.
Hola, Esteve. Encantat de trobar-te de nou. Com estàs?
Hola, Jordi. Molt bé. Amb ganes de compartir una estona amb tu i amb tots els qui ens vulguin escoltar per atreure la llum vells records, fent una espècie de memòries radiofòniques. Com em comentava l'altre dia l'Albert Malla, quan un s'enamora de la ràdio és per a tota la vida. Per això és un plaer tenir aquesta estona per a recordar aquests anys de ràdio amb tu.
Explica'ns una mica com feu el programa. Això era una entrevista. Jo no sé com ho classifiqueu, és a dir, teniu una estructura fixa, establerta, o aneu variant en funció del material que teniu?
Sí, l'estructura més o menys sempre és la mateixa, en el sentit que nosaltres el que fem és dedicar un programa a una sèrie de talls de diverses emissores i després comentem. O sigui, l'estructura sempre és tall-comentari, diguem així, no? Perquè considerem que quan tu escoltes un tall de ràdio de fa molts anys, automàticament el cervell viatja cap a aquella època i et venen records que són molt vàlids per afegir i complementar el que s'està escoltant.
Contextualitzar-ho.
Val? I en això doncs, ens hi dediquem i ens agrada molt, perquè tots tenim records, tenim informació que podem aportar. Què fem? Parlem dels talls, no? Parlem de, doncs mira, ara escoltarem, doncs, abans ho heu mencionat també, Radio Club 25, no? Doncs, què estem sentint? Qui surt aquí? Quina veu hi ha en aquesta falca? El Tino Romero, per exemple, doncs el Tino Romero. Fins i tot fem algun comentari tècnic sobre el que estem sentint. Per exemple, falques que anys enrere eren cantades. Com es gravaven aquestes falques? Després comentem veus, timbres de veu, hem arribat a parlar, ens hem començat a ficar a vegades amb
fileu prim,
amb filar prim, sí, perquè tenim les nostres veus preferides a la ràdio i a vegades doncs també...
Vinga, anem a escoltar algun tall més.
Vinga, doncs...
Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
Nada más, buenas noches, adiós a las 0:37 minutos.
Salutacions d'aquí us ha parlat Cristina Serra.
El meu nom, Sílvia Tarragona.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, passant-se a diagonal 614.
Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
Fica comando!
Això, família, s'ha acabat. Però paraula d'estorn, que és només per avui.
Bon dia, bona hora, això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
Con vosotros, Alberto Malla.
Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años.
¡Misora! ¡Que se siente!
Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
El matí i la mare que el va parir.
Comencem aquesta segona hora del suplement.
Molt bon dia, confuses i confuses, benvinguts.
Senyor Marcelí, avui
sí,
els de gent nostra estan... Fi, estan celebrant-ho a la fàbrica.
Gràcies. Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor.
El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
I aquest és el Micromodo Club, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
El Víctor Ullés com el Ruiz Mateos també li agrada vestir-se de Superman.
Ràdio Rubí,
l'informatiu vespre.
Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Doncs ja, ja tornem a ser aquí. Déu-n'hi-do quin repertori,
Déu-n'hi-do,
eh?
Déu-n'hi-do, és que quan t'hi poses...
I això és un a un.
Això és un a un.
Això és un a un.
I quan t'hi poses és que comencen a sortir coses, coses, coses. Deixa'm dir-te que gràcies a això, en aquesta aportació documental, estem col·laborant amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, un projecte maquíssim de l'Institut de Comunicació de la UAB de Bellaterra, dirigit per Sintoniqui, de Ràdio 4, on precisament ahir vam tenir l'oportunitat d'anar a la presentació a l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona d'aquest projecte, que ja ha arrencat, que ja és una web que existeix, que es pot entrar i es pot començar a consultar registres radiofònics basats en això, en una recopilació de material de molta... Ara som, com deia el Cinto ahir, quatre gats, quatre, ara som set, més o menys.
Déu-n'hi-do. Estem parlant d'un altre projecte. Abans parlàvem de l'arxiu del banc sí. de veus de dones, de radiofòniques,
sí.
D'aquest cens que està fent en aquest projecte l'Elvira Altés, i vosaltres esteu fent un altre... treball immens amb tot aquest material que esteu recollint.
Sí, crear una biblioteca. Com, sí, sí. En comptes de llibres, parlem d'arxiu sonor.
Una sonoteca.
Una sonoteca. Queda registrat, queda fins i tot doncs, el nom de la persona que ha portat aquest tall, o sigui, una persona doncs, particular que tenia aquest programa gravat a casa seva, i de fet doncs, bé, anem creixent i estem 2.000 i escaig llargs i hi ha documents indexats.
Jordi, escoltem un últim tall, què prefereixes? L'últim, el penúltim?
Escoltem el de... No vull dir qui, perquè si no desvalaré qui és.
El que porta dos noms, però si es coneixerem de seguida.
No és
sí,
fàcil, eh?
Exacte.
Tus amigos esta mañana de septiembre pues deben estar durmiendo o deben estar repasando sus lecciones para los próximos exámenes, no lo sabemos.
No, pero estamos hablando del fútbol. Real Madrid-Barcelona del fútbol. Yo no creo que se marquen 87 goles. Tendría mucha faena aquí ni para marcar 87 goles. Madrid 3.
Sí.
Real Madrid 3, Barcelona 2.
Sí.
Vale, de acuerdo, gracias Lourdes. Tienes un minuto de TVUS y la semana que viene a ver si puedes conseguir otro.
¿Qué son?
Es el Jordi Basté.
Jordi Basté.
I l'Antoni Bassas, no sé si ha sonat...
Al començament?
Al començament potser,
M'ha semblat,
Sí, és un Jordi Basté i un Antoni Bassas de...
Joves.
17 anys, potser. Estem parlant de Ràdio Joventut, d'un programa que es deia Pec és únic, que hem d'agrair a una companya de feina de l'Esteve, que de cop i volta ens diu, no, si jo quan era petita anava a la ràdio, tinc cintes, i com, porta això cap aquí. I quan ho vam escoltar, vam dir, caram, si aquest és el Jordi Basté i l'Antoni Bassas. Doncs, meravelles aquestes.
Jordi, hem d'acabar perquè ens queda molt poc temps.
Sí.
Hem de dir que qualsevol pot contribuir i participar en aquesta recerca fent-vos arribar material. Com ho poden fer?
Mira, ho poden fer a una adreça de correu electrònic que tenim creada pel programa, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, tot junt, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com, i també tenim un WhatsApp al 689 10 74 83, 689 10 74 83. Tothom que, i aprofito la gent que està a la sala, que tingui coses a casa, cintes que ens puguin aportar, que ens ho facin saber, nosaltres aquí ho digitalitzarem, ho etiquetarem i ho comentarem, i us tornarem les cintes.
Doncs d'aquesta manera podrem contribuir a fer més gran aquest arxiu sonor que estan elaborant l'Esteve Llop, que avui no ens ha pogut acompanyar, i el Jordi Caselles, a qui li agraï moltíssim que ens hagi vingut a explicar en aquest programa especial tota aquesta feinada que esteu fent. Per amor a l'art.
Per amor a l'art.
Per amor a l'art.
Malalts de ràdio.
Per amor a la ràdio, sí, senyor.
I aquí seguim, a l'hemeroteca de Ràdio Sant Cugat.
Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. I molt ràpidament tenim un inalàmbric a punt per saltar el terreny de joc, és a dir, el públic. Això hauria d'estar ja, que ens està menjant el temps. Ja estem arribant al final del programa molt ràpidament. Anem a copsar, doncs, què és el que escolten, quina relació tenen amb la ràdio. Vinga. Òscar Ollero, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Mira, anem a començar. Bona tarda, com et dius?
Hola, bona tarda, Marc.
D'on vens?
De Terrassa.
Quina relació o record tens amb la ràdio?
Doncs mira, jo encara sóc de les que posa la ràdio tot el dia, vaig amb el mòbil que tingui ràdio, sobretot, per poder-la escoltar. I bueno, per fer la feina de casa crec que és un gran mitjà de companyia i una cosa que no ofereix la televisió.
Perfecte, moltes gràcies. Anem a veure. Hola, bona tarda. Bona tarda, com et dius?
Bona tarda, sóc Helena.
D'on vens?
De Cerdanyola.
De Cerdanyola, perfecte. Quina és la teva relació amb la ràdio?
Bueno, jo la ràdio la recordo quan anava a casa la meva tieta a Barcelona i ella cosia pantalons i sempre tenia la ràdio posada. I bueno, allò m'ha quedat per sempre. Em fa molta companyia la ràdio.
Vale, perfecte, moltes gràcies. Anem a més persones. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com et dius?
Em dic Toni.
D'on vens?
Vinc de Sant Cugat.
Ets d'aquí, vale, perfecte. Quina relació tens amb la ràdio o quin record? Recordes el primer moment que vas escoltar la ràdio?
Jo el record que tinc de petit, era mentre estava berenant a la cuina, després quan tornava de l'escola, a casa meva, hi havia el cel obert, bueno, totes les cases hi ha el cel obert, aquell de totes les cuines, i les veïnes de sota passaven el rosari. I era boníssim perquè vaig aprendre el rosari, a més talls perquè eren dones molt grans, i aquesta era la història, aquesta és la meva relació. I això em devia quedar gravat perquè sempre més m'ha agradat la ràdio, amb uns altres programes, no escoltar-la al rosari. Però sóc molt aficionat a la ràdio i estic col·laborant amb ràdio, amb Cugat Mèdia, també fent un programa de ràdio amb l'Alba Roda i en Rogeli Pedró, i ens ho passem pipa. Per això estic aquí, per celebrar el dia de la ràdio.
Perfecte. Vale, anem a més persones. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com et dius?
Montse.
D'on vens?
De Sant Quirze.
De Sant Quirze. Quin és el teu primer record que recordes de la ràdio?
Doncs, mira, el meu primer record és quan tornàvem dels caps de setmana, doncs, entrant per la Meridiana. El meu pare sempre que posava sempre era ràdio esportiva, vaja, sí.
Perfecte.
Òscar,
sí?
Minut i resultat. Minut i resultat vol dir que hauríem de saber totes les persones que hi han participat que sàpiguen que farem el sorteig per la segona entrada doble per anar demà a la projecció de la pel·lícula Dies de Ràdio al Cinema Catalunya a Terrassa a la sessió de les 8 del vespre. Gràcies, Òscar.
Gràcies.
Estem a punt d'acabar. I la senyora de la neteja, la senyora del ritual i la senyora que ha de tancar un altre cop?
No. L'audiència. Sí, perquè ara ha passat el moment aquest del ritual i ara és el moment de pesar la ràdio.
Ah, doncs vinga, tu mateixa, va.
Si hem aconseguit ser el top trending topic del top.
El tòpic, sí.
Dels tàpings, de tot això, que hem captat totes les audiències del món. Anem a mesurar, moment d'emoció, no tenim tambors, però bueno, ja els faré jo. Platets, atenció, un aplaudiment, hem arribat a assolir el màxim d'audiència. Això es mereix un programa per mi, sola, els 360... 24 hores, jo sola aquí a la ràdio instal·lada, la mujer que no duerme. Música maestro! Ara que ja em trobo tancada aquí, m'adono que d'aquest estudi no vull pas sortir, perquè aquí dintre jo he trobat la vocació de meritat i m'he adonat que per fer ràdio has de ser com en Tarzan, llançar-te lluny, cridar ben fort, escoltar-ho tot molt bé, tenir la selva de l'audiència amb la màgia dels oients, resistiré. I tots aquí vosaltres també estareu.
Bé, doncs amb l'actuació de la Gisela Figueres. Gisela, no, tu pots continuar cantant, que nosaltres, jo he de dir adéu a la gent que avui no ens acompanya aquí en directe, però que ens estan escoltant des de casa, que ho hem de deixar aquí, hem de tancar la paradeta. Marxem perquè hem de tornar demà amb una nova edició, ja serà l'edició corrent de dimecres del Connectats, però tu pots continuar cantant. Gràcies, gràcies a tots, gràcies, bona tarda.
Que em fotin al carrer.